El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i després d'aquests dies de Setmana Santa tornem a estar fins 8:45 explicant tota l'actualitat de la setmana. Vinga, pels més matinadors, comencem. La mostra d'Igualada ha baixat el teló després de dies d'activitats teatrals adreçades al públic infantil i juvenil i amb un registre d'un total de 15.000 espectadors, que suposa una ocupació del 80% amb la recuperació d'espais i activitats que marcaven la cita abans de la pandèmia. El programa ha aplegat unes 8.000 persones en els espectacles d'interior, mentre que en els d'exterior ha reunit prop d'unes 7.000. La mostra també ha reunit professionals del sector al conjunt d'activitats del mercat estratègic de les arts escèniques i els programadors ja treballen en la 35a edició de la mostra, que se celebrarà, ja se sap, de l'11 al 14 d'abril de 2024. Ramon Giné, director artístic, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
És així, oi?
És així. Molt satisfets, no?, de per fi celebrar una edició, no?, és a dir, passada, diguéssim, contents, sobretot, d'haver recuperat aquests espectacles gratuïts de l'espai públic sense cap tipus de restricció. Jo crec que és una de les coses que més s'ha destacat durant aquesta celebració de la mostra i que el públic n'ha pogut gaudir més.
Clar, el 80% i 15.000 persones és quasi aforament complet, no?, per dir-ho d'alguna manera. Això és tot un rècord, no?
Bueno, més o menys, ens movem en xifres similars en prepandèmia, una mica, és a dir, que sí que és veritat que la mostra sempre ha estat una fira molt arrelada, diguéssim, a la pròpia ciutat i també a tota la gent que ve i participa de fora, però és veritat que són números que ens n'alegrem molt, és a dir, és una fira amb una ocupació molt alta en els espectacles, per tant, és una cosa a celebrar-ho i a donar-li continuïtat i, bueno, i tant de bo que aquestes xifres puguin arribar a ser més altes en totes edicions.
Com és important aquesta mostra per Igualada?
Bueno, per la fira, és a dir, la ciutat, clar, són 34 anys, no? És a dir, la propera serà l'any que ve serà els 35 anys. És un vincle que és molt estret, és a dir, perquè has de comptar que nosaltres també donem gràcies a tota la part de voluntarietat que hi ha. És a dir, la mostra s'espera durant tot l'any, l'equip directiu, executiu i treballant durant tot l'any, però és veritat que comptem quasi bé una seixantena de voluntaris que ens ajuden en diferents tasques d'organització i també tenim les famílies acollidores que Igualada té un gran hàndicap que és l'allotjament, la capacitat hotelera, i una mica, clar, has de comptar que nosaltres rebem, en aquest any, per exemple, hem rebut prop de 800 professionals de les arts escèniques. Per tant, no tenim prou de capacitat hotelera i aquí tenim una sèrie de famílies que ens ajuden i que, bueno, doncs posen la seva llar, diguéssim, per acollir des d'artistes fins també a programadors i tècnics municipals.
Aquests dies ha vingut gent de fora a veure els espectacles?
Sí, no, és a dir, majoritàriament és gent que s'aproxima d'arreu de... I també d'arreu de Catalunya, és a dir, ve molta gent de fora també, però és veritat que a nivell de professionals hem rebut molta gent de la resta de l'Estat i també, és a dir, hem recuperat, perquè ara feia 3 anys que no ho podíem fer, programadors internacionals. Per tant, també és una cosa que han vingut programadors asiàtics, de la Xina, han vingut també a nivell europeu, d'Alemanya, de Bèlgica, d'Itàlia, de França, de Portugal. Vull dir que en aquest sentit estem molt contents de la resposta i, bueno, a poc a poc també és mostrar, diguéssim, la mostra d'Igualada cap a aquesta obertura a la resta de l'Estat i també a nivell internacional.
Clar, aquesta cita ha tret públic tant els espectacles d'interior com els d'exterior. Cada cop es veuen menys espectacles d'exterior, i això és una mostra, no?, mai millor dit, no?, també per fomentar i donar a conèixer aquests espectacles que són diferents, no?
Bueno, el carrer és a dir, el teatre de carrer, és a dir, per cultura, a nivell del lo que seria la cultura del teatre català, ha sigut una cultura molt arrelada també a l'expressió del carrer. És a dir, grups històrics com Comedians tenen la seva, diguéssim, direcció al carrer. I és veritat que en els últims anys, és a dir, i la pandèmia n'ha ajudat, no? És a dir, doncs sí que s'ha trobat una mancança de produccions justament al carrer. Però, bueno, també és un punt, jo crec, que estem recuperant-nos, és a dir, que en aquest sentit hi ha una necessitat per part del públic també de trobar, doncs, això, no? És a dir, el que seria apropar les arts escèniques, que està molt bé que estiguin en sala, però també està molt bé que hi hagi aquesta proximitat del carrer, perquè el carrer, és a dir, és un punt quotidià, no? És a dir, i com a espectador, molts cops a vegades, doncs, bueno, és a dir, es celebra aquest punt de fer-ho en un lloc tan pròxim, no? Com és una via pública, una plaça, o un lloc específic concret per a algun espectacle concret.
Sí, sí, sí. I què és el que feu en aquests espectacles?
En aquest any, no? És a dir, hem volgut posar un focus a la mostra en recuperar l'espectacle de gran format, no? És a dir, perquè és un tipus d'espectacles que també està en decreix, i de fet aquest any ho han fet amb dues companyies franceses, no? És a dir, i és veritat que el repertori pot ser molt ampli. Per exemple, un dels espectacles era un espectacle que utilitzava la via pública, és a dir, i en aquest cas una façana i una ximeneia, és a dir, de patrimoni de la ciutat, que era la façana de la biblioteca, i feien parkour. El parkour és una tècnica que a França, diguéssim, està bastant seguida, però aquí potser no està tan coneguda, però que utilitza diferents tècniques, és a dir, elements d'acrobàcia, elements de circ, diguéssim, i el que van fer va ser, doncs, una demostració de lo que seria, doncs, això. És a dir, apareixien els teulats de la biblioteca i van fer tota una van descendre, diguéssim, tota la façana de la biblioteca i van jugar amb elements, diguéssim, d'espais de joc, fins i tot, dels nens, no? És a dir, utilitzaven com un punt acrobàtic fent, bueno, doncs, és a dir, que els espectadors van disfrutar-ho molt. En canvi, un altre espectacle era una barreja de circ, on utilitzaven grues, cotxes, és a dir, hi havia com una vessant com més dels anys 90, no? És a dir, potser són espectacles que potser els anys 90, doncs, amb companyies com la Fura dels Vals, així, és a dir, utilitzaven una estètica, doncs, per dir-ho d'una manera, no?, tipus Mad Max, no?, una mica, doncs, i utilitzaven aquests elements que també jo crec que els nens d'avui en dia és necessari també que vegin aquestes propostes de gran format que potser estan acostumats a veure-ho més a la tele, no?, però que en realitat també existeixen companyies que utilitzen el gran format i que són molt espectaculars. Per tant, també, en aquesta línia el carrer és molt ampli, no? És a dir, i permet tot un ventall. I la mostra, també, volem això, volem oferir als espectadors i també als programadors un ventall molt ampli a nivell també de gèneres, perquè també hem de treballar no només la part de circ, sinó també la part de teatre, la part de música, la part de dansa, i cada cop aquests espectacles de carrer tendeixen més a hibridar a nivell de gèneres, i això és molt interessant.
Clar, l'objectiu seria aquest, no?
Sí, 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 l'objectiu és una mica com a fira és aquest, és a dir, intentar, i més com a fira d'espectacles per les arts escèniques, és a dir, per als nens i nenes i per als joves, és a dir, doncs, intentar aquest ventall oferir-lo que sigui el màxim ampli possible, no? És a dir, doncs, aquest any hem tingut 30 propostes, no?, i sempre intentem buscar aquestes propostes, aquest equilibri, no?, tant a nivell d'edats, no?, perquè hem d'intentar fer-ho a través de la primera infància, a partir de nens de 0 anys, fins als més joves, que també és una línia que estem treballant i que també en els últims anys hi hem posat molta energia i molt focus.
Sempre es fa en aquesta època de l'any la mostra d'Igualada?
Sí, 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 la mostra sempre tendeix, depèn de la Setmana Santa, és a dir, però sí, depèn de com, per exemple, l'any que ve, no?, aquest any es va celebrar abans de la Setmana Santa, l'any que ve, la propera edició, la Setmana Santa com més aviat, per tant la farem a posteriori de la Setmana Santa. Però sempre cau entre finals de març, entre finals de març i primers 15 dies d'abril.
Uh-huh. Ja teniu en marxa, no?, la propera edició, hem dit que es farà entre l'11 i el 14 d'abril. Ja us esteu posant a treballar?
Sí, 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 de fet ja, doncs, és a dir, hi ha part de la programació, sobretot la part de programació internacional, que se sol tancar quasi bé any vista, i ja hi estem treballant, i ara esperem a partir del dia 15 de juny, on comencem a obrir per totes les companyies que ens envien les seves propostes per tal de fer la selecció de cara a la propera edició.
Doncs Ramon Ginent, director artístic de la Mostra d'Igualada, per aquesta 35a edició, que serà en el 2024, i també enhorabona per aquesta passada, no?, i per les xifres aconseguides. Gràcies.
A vosaltres.
I parlem ara de Barcelona, perquè el 2023 s'ha situat com la 6a ciutat més atractiva del món per visitants i emprenedors, després d'escalar 3 posicions en un any. És un dels indicadors que recull l'informe que fan l'Ajuntament i la Cambra de Comerç de Barcelona i que retrata amb dades la percepció internacional de la ciutat. D'aquesta manera, la ciutat l'ha situat Barcelona entre les 20 urbs més competitives a escala mundial i la 13a ciutat en el primer rànquing de hubs digitals. En parlem sobre el tema amb la cap del Departament d'Estudis d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, Àngels Santigosa. Àngels, molt bon dia.
Molt bon dia.
Es pot dir que Barcelona ha sabut sortir bé d'aquesta crisi de la Covid, no?
Efectivament, el que mostren els indicadors de l'Observatori de Barcelona en aquest informe que estava comentant, a través de tot un conjunt de rànquings internacionals, és que realment Barcelona, després de la crisi Covid, manté doncs, un molt bon atractiu, com ara comentem aquest del rànquing de ciutats atractives, i un atractiu, a més, doncs, que podríem dir té diversos aspectes, atractiva en aspectes diferenciats que val la pena remarcar. Per exemple, per citar doncs, només alguns, Barcelona està entre les 10 àrees del món, és la setena en l'any 2021, que capta més projectes d'inversió estrangera. És també la tercera ciutat d'Europa el 2022 preferida per ubicar una start-up. I està entre les 10 ciutats del món més atractives pel talent, per treballar a l'estranger. Per tant, ens sembla que és una ciutat doncs, que ha sabut reaccionar, respondre i que mostra doncs, realment uns indicadors positius al sortir de la pandèmia.
Mm-hmm. Clar, destaca la ràpida recuperació de l'activitat turística també, no?, entre altres coses.
Sí, bé, l'activitat turística naturalment va patir amb força l'efecte de la pandèmia, és a dir, que la caiguda de l'any 2020, evidentment, doncs, va ser molt forta. El 2021 va iniciar la seva recuperació, és una cosa que ja es veu a l'informe, on, per exemple, doncs, ja en dades del 2021, Barcelona se situa com la quarta ciutat d'Europa en pernoctacions de turistes internacionals, i aquesta recuperació s'ha consolidat el 2022. Hem tancat el 2022 a la ciutat amb prop de 30 milions de pernoctacions i gairebé 10 milions de visitants. Per tant, són xifres que encara estan, podríem dir, per sota del nivell prepandèmia, però molt positives i que preveiem que continuïn en aquesta bona línia el 2023.
Clar, estem parlant de que s'ha situat com la sisena ciutat més atractiva del món. Quines ciutats tenim per davant?
Sí, doncs, en aquest indicador concret, doncs, les ciutats que tenim per davant doncs, són Londres, París, Nova York, Tòquio i Dubai. Fixem-nos que realment això ja ens mostra doncs, el molt bon posicionament de Barcelona, perquè en alguns d'aquests casos doncs, estem parlant realment de ciutats que, tant per la seva dimensió com per la seva projecció global des de fa dècades, doncs realment són molt destacades en l'àmbit mundial. Exacte. I Barcelona se situa la sisena, és a dir, que realment considerem que és una molt bona posició i, a més, doncs això, guanyant-ne tres respecte a l'any anterior.
A més, la ciutat també sobresurt en la celebració de fires i congressos, oi? És una senyal sí. també que indica aquesta recuperació i aquest nou posicionament, no?, que és molt positiu per la ciutat.
Sí, la qüestió dels congressos la considerem molt important. Barcelona s'ha situat el 2021 com la quarta ciutat del món en organització de congressos internacionals i a més d'aquesta dada molt positiva en un any que ja és, diguem-ne, de sortida de la pandèmia, doncs Barcelona val a dir que és l'única ciutat que ha estat, que porta 20 anys en el top 5 de les principals ciutats organitzadores de congressos internacionals. Aleshores, pensem que realment és un indicador molt positiu, no només en quant a atracció de visitants, que són professionals i que tenen un perfil determinat, sinó també perquè, i ho hem vist molt clarament amb el Mobile World Congress en els darrers anys, determinats esdeveniments doncs, veiem que també són molt importants per fer avançar l'ecosistema d'empreses i de professionals de la ciutat en aquell àmbit. Ho hem vist amb el Mobile Congress, esperem veure-ho ara també amb l'ICE, referit al món audiovisual. Creiem que realment alguns dels esdeveniments especialment tenen un gran potencial en aquest sentit, de realment construir doncs, base empresarial, tecnològica i professional.
Mm-hmm. També és característica, no?, per atreure professionals qualificats, oi?
Sí, sí. Barcelona, doncs, efectivament, és una de les 10 ciutats del món més atractives per atreure talent, per atreure persones que volen treballar a l'estranger, segons l'informe de Coding Global Talent de l'any 2021. I a més, doncs, en una anàlisi que fa doncs, una fundació japonesa de prestigi que fa el rànquing Global Power City Index, doncs, de les 48 ciutats del món que analitzen, Barcelona és la novena més valorada pels professionals qualificats. I voldria remarcar també que és també la novena més valorada pels seus residents. És a dir, que em sembla interessant aquest doble aspecte, no? De que no només són els professionals qualificats interessats en potser anar a treballar a l'estranger, sinó també el propi resident.
Exacte. La població de Barcelona també com veuen aquesta posició, aquesta sisena posició? Suposo que també la qualifiquen, no?, com a molt positiva per la ciutat i pel fet de viure, no?, en una ciutat tan ben considerada.
Sí, naturalment, jo crec que la ciutadania de Barcelona, crec que és una ciutadania ben informada i, a més, molt conscient de la ciutat on viu i de que realment és una ciutat que doncs té actualment doncs una projecció internacional global molt rellevant. Aleshores, doncs, per tant, penso que això és una font de molts aspectes positius per la ciutat, en tot el que dèiem, no? És a dir, això, el que diuen els rànquings, al final el que ens indiquen és que hi ha doncs moltes persones interessades no només en visitar Barcelona, sinó en venir-hi a treballar, en venir-hi a estudiar. Aquest és un aspecte que també voldria remarcar. Barcelona té dues de les 10 millors escoles de negocis d'Europa i és una de les ciutats que està considerada més atractiva també pels estudiants internacionals. Aleshores, per tant, doncs tot això al final enriqueix la pròpia ciutat, la vida ciutadana, i genera molta sinergia.
I creieu que se seguirà mantenint en el temps això?
Bé, la veritat és que el que hem observat, perquè justament aquesta edició de l'Observatori Barcelona és la número 20, és a dir, que fa 20 anys que fem aquest exercici any a any de veure com està situada Barcelona. I el que hem observat, tant en aquests darrers anys arrel de la pandèmia com quan es va produir la crisi del 2008, és que Barcelona realment és una ciutat molt resilient, és a dir, que fins i tot en circumstàncies difícils i que evidentment doncs suposen un gran repte social i econòmic, doncs té una gran capacitat de reacció i és a més doncs molt proactiva per doncs d'alguna manera no només sortir de la crisi, sinó després doncs realment sortir amb força i posicionant-se en àmbits fins i tot on potser fa uns anys no hi estava posicionada. En aquest sentit, doncs voldria destacar que realment Barcelona avui dia és una de les ciutats referent a Europa pel seu ecosistema tecnològic, pel seu ecosistema de start-ups. En tenim doncs més de 2.000 al conjunt de l'àrea i realment doncs és un perfil doncs que fa uns anys no s'associava a la ciutat de Barcelona i ara doncs realment Barcelona és clarament un dels hubs tecnològics i d'emprenedoria digital doncs més destacats a nivell europeu.
Doncs amb aquest posicionament, no?, per 20è any consecutiu, situant-se en la sisena ciutat més atractiva del món, despedim l'entrevista Àngel Santigosa, en cap del Departament d'Estudis d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest tema i donar-nos aquesta visió de Barcelona en referent a aquesta enquesta. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tenen les confraries de pescadors els dies comptats? Sobre això en volem parlar avui al programa del matí del cap de setmana. Analitzem el present, el magre present del sector de la pesca a Catalunya i quin futur pot tenir amb l'Alfons Garrido, doctor en història i documentalista, qui ha intentat donar una resposta a aquesta pregunta en el llibre que ha coescrit i que acaba de publicar, Passat, present i futur de les confraries de pescadors, una mirada des de l'economia social i solidària. Això és el que ens explicava ell sobre si tenen o no futur les confraries quan cada cop sembla ser que hi ha menys flota a qualsevol que hi ha a Catalunya.
Esperem que sí, esperem que tinguin futur. De fet, totes les polítiques estan alineant almenys aquí a Catalunya perquè això sigui així. L'única veritat és que, com tot el sector en general, hi ha reptes molt importants i molt complexos de resoldre que sí que es posen una mica de sombra, no?, sobre el sector. Però, bueno, tothom té ganes de que aquestes institucions continuïn endavant. Són molt importants. per la gestió viària del sector pesquer i, vaja, així treballem perquè sigui. Home, avui les cofries són elements importants, no només perquè almenys de Catalunya gestionen la comercialització de les captures, també en donen fan un paper fonamental a la gestió viària de les flotes, són interlocutors directes amb l'administració i òrgans consultors per elaborar tots els plans i totes les directives, totes les lleis que tenen a veure amb la pesca marítima. I en aquest sentit sempre han set elements consubstancials de la pesca, perquè sempre han set, com diem així, institucions de gestió del risc que han servit als pescadors en moments de dificultat doncs, per poder superar-les. No? Avui en dia a Catalunya hi ha moltes confraries, 31 confraries, crec, però no totes tenen el mateix pes. No? N'hi ha que són gairebé testimonials, altres que bueno, sobreviuen com poden, i altres que són molt potents. No? Penso en la Ràpita, penso en Tarragona, penso en Roses, penso en Palamós. Aquestes cofradies són cofradies molt potents, no només des del punt de vista econòmic, sinó també que són cofradies amb molta iniciativa i que tenen moltes ganes d'innovar i de fer coses, no? Vull dir que en aquest sentit hi ha cofradies per tots els gustos. Vaja. Optimisme... Jo soc una persona... Sí, moderat optimisme, perquè és veritat que també el sector està canviant. I avui en dia, com deia, s'estan fent moltes coses molt ben fetes. Jo crec que estem en el camí correcte per trobar, jo considero, aquest equilibri entre recurs, sector, flota, mà d'obra, pes social i econòmic de la pesca territori. Vull dir que jo crec que s'està trobant, s'està buscant aquest equilibri. Clar, hi ha reptes que ens superen, com per exemple qüestions climàtiques i tal, i altres, probablement de política pesquera europea, que potser no són... No ajuden, tampoc, a mantenir el sector. Però vaja, jo soc moderadament optimista. Ara es consumeix menys peix i menys... Els últims estudis diuen que es consumeix menys peix i que cada cop la nòmina, la llista de peixos que es consumeixen és més petita. O sigui, que anem com endarrere, no? I mira que fem esforços des de moltes institucions, moltes instàncies, perquè es conegui el peix, perquè es valori, perquè es provi, perquè es consumeixi, però que la societat sembla que va cap a un altre camí. I la veritat que cada cop sembla que la se concentra en unes molt poques espècies i, sobretot, espècies que no són ni d'aquí, no? I la gent té salmonitis o té, no sé, espècies que són de fora. En canvi, aquí tenim cap a 130 espècies diferents i totes són boníssimes, molt bones per cuinar, molt de potencial, i la gent no els coneix. Sí, és que per 2-3 euros tens un quilo de peix boníssim amb una gran potencialitat. No sé, penso en la canana, penso en la maira, penso en el gatet, penso en no sé, en el sorell, penso en la sardina, en l'anxova. Penso en tots aquests peixos que són econòmics, que són propers, que són de proximitat, i que hem de potenciar que la gent comenci mengi aquest peix perquè és nutritiu, perquè és saludable i perquè és bo. Els nostres últims estudis demostren que el sector jove, diguem, si és menor de 35 anys, és gairebé inexistent a les peixateries. Per molts motius, perquè no coneixen el producte, perquè no el saben preparar, perquè tenen la sensació que el peix és un producte car i ja directament ja no entren a la peixateria. Vull dir que hi ha molts factors, que multifactorial, diguem-ho així, que s'han de treballar per separat, però que tots ens porten a que sí. Però els joves no entren a la peixateria, vaja.
I és que, com diu l'Alfons, hi ha peix econòmic molt bo i sa. I precisament sobre aquest tema i sobre el relleu generacional que falta en sectors com la pesca, hem parlat també amb el Cisco Gil, pescador i patró major de Cambrils.
La veritat és que sí. A veure, ningú vol que son fill estigui treballant en una feina, en un ofici, que estigui totalment observat, que tu notes que sempre sigui el dolent de la pel·lícula, i així és com es creuen els pescadors. L'ofici de pescador és l'únic ofici que per obrir la paradeta, per sortir a pescar, has de donar permisos... Tot el que passa dins del mar sempre tenen la culpa els pescadors. És els únics que tenen dates informàtiques. Que n'hi ha poc peix, la culpa és dels pescadors. Que n'hi ha molt de plàstic a la mar, la culpa és dels pescadors. A veure, els pescadors l'únic que volem és guanyar-nos la vida a la mar i som els primers interessats que la mar estigui en bones condicions i que hi hagi força peix i que no que se'ns culpi de tots i que nosaltres ens guanyem la vida fèiem peix i quedar a la mar, però també som els primers interessats que hi hagi força peix a la mar, per guanyar tota la vida amb els anys següents. Com a administrativament només tenen dates dels pescadors, doncs els altres efectes secundaris, doncs d'això que no se'n fa càrrec ningú diu res. Els últims que ocupava són els pescadors. I que estiguis en un ofici que estiguis perseguit constantment, doncs si tu tens un fill, per molt que li agradi la mar, l'únic que fas és a tindre l'any lluny de tot el por, perquè no li agradi que tingui aquest ofici. Tots són pegues per tot. Si de les mires del peix és una mida, és el que et passis per mig centímetre, hi ha multes. Si l'hora de fer el diari electrònic t'equivoques un 10% l'hora d'omplir el diari electrònic, multa. Si et passes dels horaris per el que sigui, pel mal temps, el que sigui, multa. O sigui que estem una miqueta amargats. Jubilo, el pescador que es jubila, no vol que són fills que segueixin anant a la mar. I és per la pressió que tenim al damunt. És que és sobrenatural. Això és normal, això. A veure, jo vaig a l'encerclament. I l'encerclament, doncs mira, no estem tan perseguits, però els companys que tinc que van a l'arrossegament, que a part que és una pesquera que fa més bé que no malament, però està administrativament i per les ONGs és el pitjor que hi ha. Jo, aquí, jo què sé, has de pensar que si no haguessin barques d'arrossegament, la meitat dels peixos que n'hi ha a les parades de les peixateries que no existirien, perquè aquests peixos s'agafen a l'arrossegament. I, a més, la quantitat de plàstics que treuen les barques que són d'arrossegament diàriament, tonelades, això no es veu per cap banda. I això és un bé que estan fent aquestes barques respecte al medi ambient. Estan traient plàstics de la mar, però és que treuen tonelades diàries. Quan vaig començar jo a anar a pescar, en 16 anys, aquí a Cambrils hi havia 40 barques de la Rastro. Hi havia uns 20 bots d'arts menors. Hi havia 7 barques que anaven al llum. Ara, de barques d'encerclament, vaja, i en tota la província hi havia 40 barques, no, en tota la província hi havia 50 barques d'encerclament, a la província de Tarragona. Ara, en tota la província de Tarragona, de barques que d'encerclament, en queden 10. De les 40 barques, dos d'arrossegament que havien aquí a Cambrils, en queden 10. I d'arts menors en queden 4 o 5. 5 en queden. I, bueno, doncs, de peix de costa, doncs cada vegada n'hi ha menys.
Doncs aquesta és la situació actual dels pescadors. Veurem amb el pas del temps com avança tot plegat. I de seguida parlem de l'aparell que podem instal·lar a casa nostra per tal d'evitar incendis domèstics. Aquí ho expliquem al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento, nos basta con escuchar a los compañeros de tiempo de juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Gol del Valladolid! Se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera. Al matí del cap de setmana. A COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Els incendis en domicilis es podrien evitar avui en dia si instal·léssim detectors de fum, una manera fàcil i ràpida que podem fer nosaltres mateixos i de la que us parlem a continuació. Els bombers de Barcelona aconsellen instal·lar detectors de fum per evitar incendis domèstics. Asseguren que aquests aparells contribueixen d'una manera fàcil i econòmica a prevenir focs a casa i destaquen la importància d'aquests sensors que poden despertar-nos quan dormim. En parlem perquè ens ho expliqui millor amb el cap de la Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Albert Ventosa. Albert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin és el motiu principal de que hi hagi incendis als habitatges?
Bé, n'hi ha moltes causes que originen incendis en els habitatges, però moltes d'elles estan relacionades amb la instal·lació elèctrica, el seu estat o el mal ús de la instal·lació elèctrica que realitzem doncs, a casa, perquè, o bé perquè pel poc manteniment i perquè són instal·lacions elèctriques antigues, o bé també doncs, per un excés de consum, d'utilització, de connexió d'aparells elèctrics sobre un mateix endoll. Això fa que doncs, es sobrecarregui la línia elèctrica que arriba a aquell endoll i pugui generar doncs, el sobreescalfament i l'inici d'un incendi en aquell punt. Per tant, la instal·lació elèctrica és una de les causes importants. Una altra causa important d'inici d'incendi a l'habitatge està en els sistemes de calefactors puntuals, estufes, siguin elèctriques, siguin de butà, i pel fet que puguin estar molt a la vora d'elements combustibles, com puguin ser tèxtils, sofàs, roba, cortines, o bé mobiliari. I aquesta proximitat d'aquests elements combustibles doncs és perfectament una causa d'ignició. També una altra causa són elements o flames o cigarrets doncs, que poden acabar doncs, estant en contacte amb aquests mateixos materials combustibles, amb els tèxtils, metalars, tot això. I també una altra causa molt habitual d'incendi la trobem a la cuina, en la cocció. Bàsicament les flames obertes, o bé doncs, tot aquest menjar que posem en ebullició, que s'acaba l'aigua, que al final perquè ens descuidem, perquè estem fent mil coses alhora a casa, o perquè ens truquen, o fins i tot perquè alguna vegada ens despistem i sortim de casa i ens deixem el menjar en cocció. Doncs tot això també és origen d'incendi. Per tant, més o menys això són orígens, són causes d'incendi, i com ens podem imaginar, bàsicament, els llocs principals de la casa on s'inicien incendis és la sala d'estar i la cuina, sobretot.
I amb aquests detectors de fum, què podríem evitar? A part d'evitar incendis, quins avantatges també podríem tenir? Perquè evitaria també, suposo que un excés de fum a l'hora de cuinar i també altres coses, imagino, no?
Sí. Als bombers ens agrada dir que els detectors d'incendis salven vides. I en l'àmbit domèstic encara potser amb més raó. Perquè a casa ens passem part de les hores que hi som dormint. És una estona que no estem de vetlla i, per tant, un incendi en hores nocturnes, que són doncs, habituals, doncs aquí ens agafen amb poca capacitat de reacció. Per tant, el detector és aquell element molt senzill, molt econòmic, molt fàcil de col·locar, que en canvi té una potencialitat enorme perquè serà l'encarregat de despertar-nos al primer moment que es pugui declarar un incendi a casa. Per tant, fins i tot és tan ràpid que depèn de quin incendi, l'agafaran al primer estadi i serem capaços de reaccionar i poder-lo apagar. I si no podem, doncs com a mínim sí que ens deixarà temps de reaccionar i poder sortir de casa, en el cas de que doncs, puguem, estem en condicions de poder sortir de casa. Per tant, és un element de seguretat enorme. Hi ha estadístiques, i ara em remeto a una estadística de la NFPA americana, però n'hi ha d'europees que encara són més favorables, que estableixen que el fet de tenir detectors d'incendi de fum a casa permeten baixar com a mínim a un 50%, a la meitat, el número de morts o víctimes greus per incendi. Per tant, interessa i molt. Disculpeu que no sé si sentiu soroll de fons, estic en part de bombers i és la megafonia.
Cap problema.
Molt bé. De totes maneres, pel que heu comentat el tema dels fums a la cuina. Ja hem comentat que els incendis a la cuina n'hi ha, i és una causa habitual, l'inici d'incendi, però de totes maneres el detector de fum no està aconsellat per poder-lo col·locar a una cuina, precisament. Exacte. Perquè és que normalment generem fum a la cuina mentre cuinem. Per tant, seria desaconsellable perquè tindríem deteccions falses.
Exacte. D'aquí li anava a preguntar precisament a on s'hauria de col·locar perquè no saltessin falses alarmes, com per exemple amb el fum de la cuina, no, en aquest cas?
Perfectament, sí. Els llocs més habituals, o més aconsellats per col·locar detectors de fum és a la sala d'estar, i he comentat que en aquestes sales on fem més vida doncs és més fàcil que tinguem possibilitat d'inici d'incendis, i també en els distribuïdors, en els corredors que donen a les habitacions. Els distribuïdors que donen a les habitacions és un punt boníssim per posar detector de fums. Boníssim perquè en cas de que detecti fum a qualsevol de les estances del pis, de fet, estarem dormint allà, una habitació que està tocada, aquest detector. Entenem que aquest detector el tenim en aquest distribuïdor. Per tant, com a mínim, un detector a la sala d'estar i un detector en aquest distribuïdor que dona les habitacions. A partir d'aquí, posem tots els que vulguem, perquè contra més tinguem, més protegits estarem. Però hi ha dos estances que cal evitar posar detector, que és la cuina, per evitar les falses alarmes, pels fums que es generen, i també els lavabos. Perquè el vapor que es genera doncs, bàsicament amb la dutxa, això també pot enganyar el detector i generar falsa alarma. Per tant, lavabo i cuina no, però la resta d'estances, perfecte. I també hi ha un lloc que ens pot arribar a interessar i molt, que és, si tenim alguna estança on acostumem a carregar patinets, bicicletes elèctriques, o bateries elèctriques en general, aquí ens interessa i molt també poder-hi posar un detector, perquè cada vegada més ens estan augmentant els incendis motivats per càrregues de bateries. I contra més capacitat sigui la bateria, doncs els incendis són més virulents. Per tant, com que a més es dona el fet que durant la nit és quan acostumem a carregar aquestes bateries i no estem en vetlla, no estem pendents, estem dormint, doncs tinguem uns ulls que no parin de vetllar per detectar aquest incendi. I, per tant, en aquestes habitacions on puguem tenir algun tipus de bateria carregant, tinguem un detector.
Uh-huh. I aquests detectors com funcionen? On els podem comprar i com funcionen a partir de que els instal·lem a casa?
Els detectors els podem comprar en qualsevol ferreteria o grans magatzems. També doncs, per correu electrònic. És molt fàcil de comprar-ne un i estan en molts establiments, en tenen. En tot cas, la gran majoria doncs, funcionen amb pila, amb una pila de 9 volts que es canvia, no té cap tipus de complexitat. Per tant, no s'ha d'instal·lar res. El detector es col·loca al sostre sempre, mai a les parets, sempre al sostre, al ser possible centrat en l'habitació on el col·loquem, i no cal res, cap tipus d'instal·lació elèctrica ni res, simplement posar-lo, adherir-lo al sostre, bé amb un adhesiu de doble capa o bé amb dos cargolets. No té més dificultat que això, ja està. Uh-huh. Llavors, hi ha alguns detectors que en comptes de tenir una pila de 9 volts, que té una autonomia d'un any, doncs tenen una bateria de ió-liti. Doncs i aquests tenen una autonomia de 10 anys, millor encara, i no valen gaires més diners. Pensem que un dels riscos, diguem, tot i que tinguem el detector posat, és que amb el temps, al final deixem que s'esgoti la bateria i no la canviem. Tot i que aquests detectors avisen quan van perdent la bateria, la capacitat de bateria. Mm-hmm. Però, en tot cas, insisteixo, es poden comprar a ferreteries, a grans magatzems, per internet, són molt barats. A partir de 10 euros podem ja tenir un detector d'aquests. I si volem una mica més, doncs tindrem un que a sobre ens garantirà que durant 10 anys no li hem de fer res. I és tan fàcil de col·locar com en el sostre, doncs, amb aquest adhesiu de doble capa o cargols. No s'ha de fer res més. I en canvi, i permeteu-me que ho digui, en canvi ens salven vides.
Exacte.
Torno a referir que, com a mínim, pels estudis fets, en el cas menys favorable s'esmenta una rebaixa del 50% de la meitat de víctimes mortals i greus en incendis que estan protegides amb detectors. I en alguns estudis arriben a una quarta part, un 25%. Un 25% de víctimes respecte al que hi hauria en cas de que no hagués estat aquella casa protegida amb detector.
Doncs Albert Ventosa, cap de la Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament. Gràcies per donar-nos aquests consells a l'hora de posar un detector de fum en els domicilis. Gràcies.
No faltaria més gràcies a vosaltres per donar-nos l'ocasió de poder fer divulgació d'aquesta eina que salva vides, i tan fàcil i tan econòmica. I jo animaria que ara, quan acaba, quan acabeu el programa, la gent surti de casa i em vagi a comprar un.
Exacte, això mateix. Gràcies.
Adéu, bon dia.
Gràcies. Ara que ja estem en plena primavera, sabreu que han arribat les al·lèrgies, però les mascotes també tenen al·lèrgies? Són propenses a desenvolupar al·lèrgies primaverals? Sempre acostumem a parlar de salut humana, però no tenim la consciència de parlar de salut global, que no només fa referència a la nostra, sinó que engloba a tots els éssers vius. A vegades els virus tenen la lletja costum de mutar. Hi ha salts entre espècies, no només entre animals, sinó també d'animals a humans. Però, clar, poden aquests animals tenir al·lèrgies? Nosaltres li hem volgut preguntar al veterinari i membre del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Ricard Adán, si això és possible, i això és el que ens ha explicat.
Parlant de les al·lèrgies, precisament parlem del sistema immunitari. Ja segueix a col·lació amb tot aquest tema. Els gossos i els gats i els altres animals poden tenir al·lèrgia? Sí. Tot animal que té un sistema immunitari pot tindre al·lèrgia, perquè l'al·lèrgia no és res més que una reacció exagerada a el que diem a un antigen, a una proteïna, a alguna substància externa a l'individu que el cos identifica com a dolent, però més del que podria causar. Llavors, el problema es transforma en una reacció exagerada al sistema immunitari. I això ho tenen, també. No estan semblant al nostre. És cert que cada espècie, en aquest cas parlem dels gossos i gats, presenten una simptomologia lleugerament diferent. Però, realment, sempre va al voltant del mateix. Es causa una picor molt important, una inflamació en zones de l'organisme, sobretot la pell, l'intestí o el sistema respiratori, que porta com a conseqüències doncs, o problemes a la pell, o problemes digestius, o problemes respiratoris causats per aquesta reacció. Això és molt curiós perquè en medicina veterinària graduem el nivell d'al·lèrgia en dos sistemes. Un, les aparicions de lesions i picor a l'animal, i dos, les molèsties que li causa el propietari. El grau de nivell d'al·lèrgia va des de que un animal es pugui rascar eventualment i que quasi no ho percep el propietari, que llavors és un bruixa de l'1-2, fins a un rascat molt compulsiu i a totes hores i que provoca angoixa al propietari. I això llavors diem que és un nivell d'al·lèrgia de 9 a 10. Perquè vegis que la relació entre el propietari i l'animal és molt important per graduar el nivell d'al·lèrgia de l'animal. Sí, poden ser mortals igual que les persones. Rarament en si una al·lèrgia pot ser mortal. És quan causa un xoc anafilàctic més que una al·lèrgia, quan és mortal. Vol dir que la reacció és tan sobtada i tan greu que causa un col·lapse dels sistemes en l'animal i les persones. Això normalment passa amb substàncies molt concretes, ja sigui una picada d'algun insecte i una substància molt concreta, igual que nosaltres podem tenir al·lèrgia a la soja, al·lèrgia a les anous, que només contacte amb ell ens pot causar un xoc anafilàctic, també li pot passar a l'animal de companyia. Amb un gos o un gat pot passar exactament el mateix. Sí, en aquest cas parlem d'al·lèrgia sobretot al·lèrgies primaverals que són per aspiració o contacte amb pol·len o altres substàncies que apareixen a la primavera. El que veiem, sobretot, és una picor molt exagerada al cos, i el que hem de fer primer és detectar-ho l'abans possible. Quan veiem que el nostre animal de companyia, comencem pel gos, veiem que es rasca més del normal, fins i tot que és capaç de parar la seva activitat per rascar-se, hem de fer ràpidament un tractament. El primer, doncs un bon bany per eliminar el contacte de la pell amb aquella substància. I després parlar amb el veterinari perquè hi ha certes substàncies preventives d'inflamacions causades per processos immunitaris abans d'haver d'utilitzar còrtics, hi ha altres substàncies que, tractat a temps, ens pot salvar d'haver d'alterar el sistema immunitari. Alerta, perquè els gats ens n'adonem menys. Diem que el gat està perdent cabell, o sembla que no rasqui, perquè el gat el que fa és amagar-se per rascar-se i el que fa és arrencar-se el cabell. I el que podem veure és més boles de pèls, més vòmits amb pèl, i això és un símptoma del gat que s'està rascant, per tant, és possible que tingui una al·lèrgia. No, realment no és més propens un que l'altre, però els sistemes de vida de cada un és el que marcarà si trobem més al·lèrgia o no. Primer, el gos surt més a l'exterior, per tant, pot tindre contacte amb més substàncies. Recordem que no només ambiental, sinó pot ser alimentària, menjar qualsevol cosa que pot causar-li al·lèrgia. I tot algun aliment normal, algun colorant, algun estabilitzant pot arribar a causar-li al·lèrgia. Però el fet que el gos surt més a fora és més propens a entrar en contacte amb altres antígens. Però també la seva forma d'expressar l'al·lèrgia és més exagerada, perquè en seguida es crea autolesions, rasca, i això ho pot veure més el propietari. El gat està més a casa, doncs no té contacte amb nous antígens, per tant, és molt probable que no presenti noves al·lèrgies cada any i que la tinguem més controlada.
Doncs ja ho sabem, clarament tenen al·lèrgies. Gràcies, Ricard. I tot seguit continuem parlant d'al·lèrgies i d'una mesura de prevenció que estan començant a implantar en algunes escoles. Atenció. Un de cada 10 alumnes d'un menjador escolar podem dir que té al·lèrgia a algun aliment, i això vol dir que en algun moment pot passar que hi hagi una anafilaxis, és a dir, una reacció al·lèrgica en greu. En aquest cas, l'únic tractament és l'adrenalina i la reacció ha de ser immediata i ràpida, ja que en cas contrari es poden produir desenllaços fatals. Per això, 5 centres educatius de Manresa ja han començat una prova pilot per instal·lar dispositius d'adrenalina i nosaltres en volem parlar sobre això amb l'al·lergòloga i cofundadora de l'empresa Adan Medical Innovation, Anna Sales. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Què és aquest dispositiu?
Bé, el dispositiu, com has dit, com que l'anafilaxis és una reacció al·lèrgica greu, que és d'inici molt ràpid i potencialment mortal, necessites tenir la medicació allà on el pacient doncs, té la reacció. No? I com que els centres educatius, els nens, és on el percentatge d'al·lèrgics alimentaris és més alt, hem decidit posar aquests dispositius, que no només és l'adrenalina, sinó que són unes caixes intel·ligents que es diuen alergoboxes i que tenen diverses funcions, no? Que van units a una plataforma de telecontrol on controlen tant que l'adrenalina sigui en bon estat, que hi hagi que la publicitat sigui la correcta, que no estigui, que estigui bé, i a més ajuda en cas de reacció, pas a pas el que ha de fer l'alumne o el professor, en cas que l'alumne sigui menor d'edat, i confirma si allò és una reacció greu o no, i a més va unit també envia un avís en el SEM, amb la qual el centre està controlat, però si el SEM, mentre no arriba, no té, perquè de vegades, mentre tarda arriba en ambulància, no és suficient, ja pots començar a actuar i posar el tractament que és el correcte. D'aquí que és un dispositiu que no només conté adrenalina, sinó que ajuda això, i ajuda també l'estoc de les adrenalines.
Mm-hmm. Clar, imagino que els professors hauran de saber com funciona, no?, aquest dispositiu.
Exacte, sempre que és com un desfibrilador, això ve a ser una mica com el concepte de cardioprotecció en el seu moment, estem incluint un concepte nou, que és el concepte d'alergoprotecció, que el que volem és alergoprotegir escoles i a la llarga també dels restaurants i altres llocs on poden haver reaccions al·lèrgiques greus, i per tant, igual que els desfibrilladors, quan tu poses un desfibrilador s'acompanya d'una formació, això va igual. O sigui, s'acompanya a l'hora de posar un alergobox en el col·legi, s'acompanya de formació tant als professors com també a l'alumnat que ho recorreixi, no? De tant com funciona aquest dispositiu intel·ligent, com també de què és l'anafilaxi, com actuar en cas de reacció.
Mm-hmm. Clar, dieu que heu fet aquesta prova, no?, aquest curs,
sí,
amb tots els professors, però realment com funciona? És igual que el desfibrilador? O sigui, l'aparell també és el mateix o com és?
No, l'aparell és totalment diferent. És un aparell que té una tecnologia patentada nova, i el que fa aquest aparell, que és un... tens tu dins les autoinjectors, igual com tens una caixa on hi ha el desfilador, en aquest cas tens una caixa on hi ha els autoinjectors, però a part té una pantalla que tu, quan un nen imagina que fa una reacció, no?, i que doncs el professor pot posar la pantalla, què té? Doncs si té ronxes o té problemes de la pell, doncs posa pell. Si té més, s'ofega o té alguna altra... Posa el que té el nen i llavors aquest aquesta pantalla intel·ligent et diu si allò és realment una anafilaxia o no i si requereix realment adrenalina. I en cas de requerir adrenalina tenim tant la dosis de nens com la dosis d'adults. I et demana el pes i així ja et dona també la dosis que et tocaria per a aquell nen. Mentrestant, et surt un vídeo explicatiu de com ho has de fer, com s'ha de col·locar el pacient, tot pas a pas. Igual que seria amb un desfilador pas a pas, però amb l'adrenalina, que és molt més fàcil d'utilitzar. Pensa que els pacients que ja són diagnosticats ja porten un autoinjector i ja saben com utilitzar-ho, perquè els expliquem. Però això és una forma extra de donar aquest suport i, a més, que un estalvi per les famílies, perquè així el que fas amb això, en lloc de tenir cada classe que cada nen porti el seu autoinjector, el que està diagnosticat, tens ja uns autoinjectors en el col·le, que està més, que més és una forma de visualitzar, de conscienciar la població del que és una anafilaxi, una al·lèrgia, no? Que és el mateix que s'ha fet d'estimador, conscienciar una mica de la cardioprotecció, no? Doncs amb això aconseguim el mateix. I a més aconseguim un ajut al professorat que va tindre aquests nens o inclús al nen en aquell moment si no se'n recorda com utilitzar-ho.
Exacte. Els alumnes també estan inclosos en aquest curs formatiu?
Els alumnes estaran inclosos amb aquesta formació. El pilot primer comença formant els professors, però evidentment s'aterrarà també els alumnes perquè també ho han de saber. I és una forma també, de vegades els nens al·lèrgics estan estigmatitzats o alguna cosa, perquè clar, no, evito això, o deixen de fer coses per por a fer reacció. D'aquesta manera és una mica més de consciència que també els seus companys doncs apoyin, no, les persones que són al·lèrgiques i també se sentin més acompanyats.
Exacte. Exacte. Clar, aquesta anafilaxis, realment, com és? Quins són els seus símptomes? És una reacció al·lèrgica normal o és molt més greu, molt més forta?
Pot anar, o sigui, les reaccions al·lèrgiques poden anar des de lleus a més greus. Anafilaxi significa que hi ha afectació dels òrgans. No necessàriament, perquè molta gent entén com anafilaxi algú que ja s'està morint, però a vegades no cal que estigui potent i que estigui marejat o en pèrdua de coneixement, sinó que una anafilaxi és afectació, una reacció al·lèrgica que afecta els òrgans. És a dir, per exemple, si jo em menjo un préssec i començo a tenir pic al cos, em surten algunes ronxes, o bé no, se m'inflen els ulls dels llavis, això no seria una anafilaxi, és una reacció cutània. Ara bé, si part d'això comença amb sensació d'ofec, o bé amb vòmits, o amb mareig, o això seria ja una anafilaxi. Quan hi ha afectació dels òrgans diferents, via respiratori i la pell, o via digestiva i la pell, o quasi el 90% de les, entre el 80 i el 90% de les reaccions al·lèrgiques d'anafilàxies cursen amb problemes a la pell, o sigui que també és molt visual. Si tens ja un nen o si ja tens algú que fa una reacció just mentre està menjant o just després de menjar, o depèn d'un medicament o d'una picadura d'un insecte, ja, i tens tots aquests símptomes, ja pots imaginar que és una anafilàxia. De totes maneres, si tens dubtes, l'algoritme aquest de la pantalla intel·ligent t'ho confirma i ajuda. Exacte, que és una mica el que dona suport i el que ens trobam que vas al pacient de dubtes o el professorat, i d'aquesta manera és un suport que tens.
Exacte. Clar, d'aquesta manera es poden evitar, no, com deia abans, desenllaços fatals. Sí. Se li pot salvar la vida realment a un alumne, no, amb això?
Totalment. Ara hem vist, no, recentment a les notícies que diverses persones, o sigui, vas veient sempre, doncs, durant l'any, diverses notícies de nens que moren per una reacció al·lèrgica greu perquè no han arribat a temps a l'hospital. Per això, perquè a vegades el trajecte anar fins allà doncs no és suficient, has d'actuar ràpid, no, en el centre. I pensa que són gent jove, que normalment no té altres malalties i que no s'hauria de morir per això, perquè hi ha un tractament efectiu que si el tinguéssim a prop i el tractem com més ràpid millor, doncs evitaríem aquestes morts que per nosaltres són totalment evitables i no podem deixar que tornin a passar.
Uh-huh. I com és que no s'havien posat abans aquests dispositius a les escoles?
Bàsicament perquè aquí la regulació encara va una mica més lenta. Per exemple, a Anglaterra o en altres països, o als Estats Units, tenen una regulació que ja obliguen les escoles a tenir autoinjectors d'adrenalina. No ho tenen amb aquest dispositiu intel·ligent, no? Que és el que ara també ens estan demanant a escoles també d'altres països de portar això, perquè al final l'escola té l'autoinjector, ho compra en lloc de les famílies, però ho té igualment en un lloc que tampoc sap el maneig, no? Uh-huh. Aquí portem dues coses. A part de dir que les escoles ho tinguin, que fins ara aquí les escoles no ho tenen, ha de ser la família que porti l'autoinjector, que per tant és un pas extra. A part d'això, ho posem en un dispositiu que el que fa és millorar el maneig, perquè si no, el professor o el director, qui sigui, ha d'estar controlant quan caduquen, quan hi han d'estar mirant constantment. D'aquesta manera te n'oblides, perquè la plataforma intel·ligent de telecontrol se n'encarrega del manteniment, igual que ho fem amb els desfiladors i amb altres mesures, no? Amb la qual cosa dones un aport extra i una tranquil·litat en aquell col·le que té aquest dispositiu, no només l'autoinjector, sinó el fet de tenir aquest box intel·ligent.
Clar. I ara per ara només està a Manresa? Només esteu fent aquesta prova a Manresa? O ja per tot Catalunya la podrem veure a partir d'ara?
Hem començat per Manresa, però l'idea és anar escalant, i de fet també en altres comunitats autònomes, no, que tenen molta conscienciació a nivell d'escoles, com Andalusia, com Galícia, com, que estan molt avançats amb el tema aquest de conscienciació en els menjadors escolars, que també ens han demanat, no, de poder també avançar en aquest projecte. I la idea després ja és començar a escalar. Això seria més el pilot per confirmar que tot està bé, que per acabar de que el box sigui correcte, i un cop ja la idea és ja començar, doncs, a la comercialització.
Exacte.
Al final, en l'últim trimestre d'aquest any.
Doncs que així sigui. Anna Sales, gràcies.
Esperem-ho.
I al·lergòloga, fundadora de l'empresa Adel Medical Innovation, gràcies per portar a terme, no, aquest dispositiu a aquestes escoles i evitar així aquestes morts evitables de les que parlaves abans per reaccions al·lèrgiques greus. Gràcies.
Gràcies a vosaltres pel vostre temps.
I en uns minuts parlem de teatre. Us agrada anar al teatre? Quina és l'última obra que heu anat a veure? Deixo una estona perquè us ho penseu i tornem d'aquí no res.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, una media de 46 al día.
¿Y Cataluña?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de teatres i de les bones xifres que, afortunadament, han tingut aquest any. Escolteu. Els teatres de Barcelona han acumulat en el que va de temporada en gairebé 2 milions d'espectadors, un 21% més que el curs passat per aquestes dates i un significatiu 9% més que el darrer curs abans de la crisi del coronavirus. L'ocupació mitjana fins al març és del 60,5% i la facturació un 38% més elevada que fa un any. L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA, en fa un balanç molt positiu i celebra que el malson s'ha acabat i que cal seguir avançant entre altres àmbits, com per exemple la recuperació de les gires i els circuits i la implementació de l'excepcionalitat cultural en l'àmbit fiscal, laboral i administratiu. Sobre com tenim el teatre a Catalunya i el seu estat de salut, hem volgut parlar amb el vicepresident de DETCA, Toni Alba d'Alejo.
Estem fets un xaval per celebrar el Dia Mundial del Teatre. Ens vam anar a ballar a la Paloma amb concurs de ball, amb animació del Guillem Malvà, per celebrar les bones notícies de que el públic s'està recuperant a tot Catalunya. Nosaltres sempre comparem el 2019, si no aniríem malament, però per donar dades d'any rere any, ara podem dir que estem a una ocupació del 60,4%. Quan el que és habitual, la mitja, era d'un 52, un 53. Vull dir que estem molt, molt feliços. El motiu és que fa més de 2 o 3 anys que la gent està una mica tancada a casa i ha arribat la plena recuperació, la plena llibertat, i recuperar el teatre ja ens ho mereixíem. Ja ens ho mereixíem perquè havíem tingut inclús xifres rècord. Havíem arribat a més de 2 milions d'espectadors i això ho hem d'assolir de nou. 2 milions l'any. Però ho estem aconseguint perquè la gent està tornant a sortir i ara recupera el seu espai preferit, que són els teatres. Ara, qualsevol persona als nostres teatres pot triar entre el Fitzroy, el Teatre Borràs, o l'Alegria que passa, el Poliorama, o tants i tants d'altres musicals boníssims que hi ha. Estem d'enhorabona i molt contents. Estic content perquè estem fent la feina ben feta, el públic surt content dels teatres, i això per nosaltres és la millor notícia. Tenim molts bons espectacles, tenim molts bons projectes, i el més important, un públic que ens adora, ens estima i ve sense falta a omplir les butaques. El públic tria sota una premissa, el bon teatre. El bon teatre que es dona a les sales petites, a les sales grans, al drama, a la comèdia, tot funciona si està ben fet. Tenim la sort de que els nostres teatres estan molt consolidats, aprecien molt el seu producte i això està molt valorat per l'espectador. El teatre va per molts camins. És cert que cada vegada hi ha més musicals. Això ho hem de celebrar, ja siguin en castellà o en català. I cada vegada els musicals són més en català. Però l'obra aquí a Catalunya, l'obra de text, està molt preuada. A diferència de Madrid, on el musical supera moltíssim la quantitat d'espectadors, en aquí el teatre de text i en català és el que guanya sempre cada any.
I radiografiant aquesta situació del teatre a Catalunya, qui ho coneix molt bé és el Manel Portomeñe, amb 40 anys d'experiència en el món de la representació d'artistes i en la producció d'espectacles.
El passat queda enrere, hem de pensar en futur, i el futur al paral·lel, doncs crec que si tot va bé pot ser esplendorós com ho va ser en el passat, això sí. Compte que tenim el Condal, l'Apolo, que està al Victòria amb el Mago Pop, que és un potent revulsiu perquè el paral·lel es pleni de gent, s'ompli de gent cada vegada que hi ha funció, i està al paral·lel 62, és a dir, el paral·lel pot arribar a una artèria teatral a Barcelona i tant. Suposo que el públic té els seus gustos i que cadascú va veure el que li interessa. Tenim, de fet, fa una setmana es va celebrar el Dia Mundial del Teatre i tenim la gran sort d'haver ressorgit després de la pandèmia amb unes dades molt importants, com que s'ha incrementat amb un 21% l'afluència del públic als teatres durant aquesta temporada, el que portem de temporada, des del setembre del 2022 a març del 2023, un 21%, i respecte a la prepandèmia, dades de DETCA, l'Associació de Teatres de Catalunya, i abans el 9% respecte a la prepandèmia. És a dir, estem fent uns números molt interessants. La mitjana d'ocupació està d'un 60%. Llavors, jo crec que la gent sí que està tornant al teatre. Una raó que no teníem tan clara que fos així, però és que la gent necessita sociabilitzar. Aleshores, el fet d'anar al teatre és un motiu com per sortir i passar-s'ho bé amb els companys, amb els amics, amb qui sigui. I, bueno, hem tingut la gran sort. En el meu cas, doncs sí, treballem per tota Espanya, per tot arreu, i amb el que em dedico exclusivament és a l'humor. L'humor és un dels actors, és una de les arts escèniques que sí que han funcionat i segueixen funcionant molt bé, inclús durant la pandèmia. Durant la pandèmia, doncs, a Barcelona estàvem a un 50% d'ocupació, doncs a l'humor plenàvem el 50%. Sí. A Madrid estàvem al 70%, doncs amb l'humor ficàvem el 70% d'ocupació. Bueno, jo veig que els media han tingut el valor d'obrir un espai amb el que han hagut de reformar-lo força, l'han posat molt al dia i estan aguantant titànicament amb el seu esforç que hi hagi un altre teatre obert a Barcelona. evidentment, la línia de feina que ells porten doncs és absolutament respectable. Jo crec que aquí no puc dir res més que tenen molt de valor i que els hi desitjo la màxima sort. Jo ho vaig deixar fa ara cosa d'un any perquè no podia compaginar dues feines alhora i m'estava costant la salut, clarament per això, però es mereixen que funcioni i es mereixen que les institucions se'ls recolzin perquè tenen un espai magnífic, una de les altres sales que poden articular un paral·lel molt maco.
Doncs així és, sembla ser que la gent té ganes de tornar al teatre, de socialitzar i de tornar a riure amb unes bones dades i previsions d'ara en endavant. Una veïna de Barcelona, de 64 anys i amb una discapacitat del 82%, ha denunciat que porta més de 14 anys esperant per accedir a un pis protegit i que després d'haver patit dos desnonaments s'ha vist obligada a ocupar un habitatge rehabilitat i socialitzat com a pis d'acollida pel Sindicat d'Habitatge de Vallcarca. Avui, al matí del cap de setmana, en parlem amb ella perquè ens expliqui la seva situació. Dolores, molt bon dia, muy buenos días.
Buenos días.
Sí. ¿Cuál es su situación?
Mi situación es que voy empeorando. Yo sé que lo que ha dicho, que por ejemplo, que se estoy ocupando. El caso, mi situación es que quisiera, por favor, que a través de prensa o que me den una vivienda, por favor. Porque la verdad, yo soy medio ciega donde yo estoy. Estoy bien, pero bueno, ¿sabes? El caso que hay más cosas por que demostrar que las tengo yo en mi poder. El caso que yo quiero una vivienda, por favor. Es que yo ya tengo 64 años y creo que una persona de 64 años no tenía que haber parado donde yo he parado. Yo a la habitación de Francisco Ginet tengo y mandé un email en su día, hasta incluso denunciándoles y pidiéndoles una cantidad de dinero.
¿En estos momentos dónde estás viviendo?
Estoy viviendo pues aquí en Barcarca.
¿Y cuándo empezaste a tener problemas?
Mucho tiempo.
¿Hace mucho tiempo?
Muchos años tuve problemas.
¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó?
Pues tuve amenazas del hermano de la dueña. Me dejó, llamó a la compañía del agua, me dejó tres días también sin agua, arrancaron el contador. Ahí es cuando me puse mal y me tuvieron que ingresar de urgencias. Uh-huh. Luego tuve, a través de la dueña, me estaba haciendo el chantaje para que tirara la denuncia que se puso. Bueno, me dieron la razón de 90.000 euros. Me quiso hacer chantaje cuando entré, su chantaje. Y el hermano, pues, me llamaba amenazándome. Eso ya hace mucho tiempo. También tuve dos desahucios, antes de venir aquí. Dos desahucios. O sea, ha sido muy han sido criminales conmigo, gente del ayuntamiento me han discriminado también, lo digo, no es por decir la no, yo he ido varias veces a la oficina de Francisco Ginet y hay personas de ahí que me han tratado muy mal.
¿Y todo esto empezó antes de instalarte en este piso de Vallcarca que comentas?
Sí, por
¿no?
supuesto, antes de entrar aquí. Uh-huh. Y luego el año pasado también me trataron muy mal, antes de que tuviera el desahucio en el otro lado también, lo digo. Yo llamaba y me gritaban y no me daban hora. Y cuando me la daban para hablar con la directora de la habitación de Francisco Ginet, me tiraban para atrás, no estaba. Nunca estaba.
Porque, Dolores, ¿qué discapacidad tienes?
Un 78. Son 78 o 70. Que tenía que hacer la revisión, pero me han dado la dependencia, el tercer grado, que se está moviendo porque se ha extraviado, pero bueno, el asistente sí que me ha dicho que si no es por ella, no me entero.
Uh-huh. Y tenías que vivir en un piso protegido, imagino.
Sí, tenía que vivir un piso realmente de protección oficial.
¿Y no te lo daban, no?
No, en este año, no, ni a este ni el otro.
¿Y vives con algún familiar? ¿Tienes hijos?
No.
¿Vives sola?
Sí.
¿Y qué es lo que pides en estos momentos? ¿Qué ayudas necesitas?
La ayuda que necesito, una vivienda.
¿Y has recibido...?
Es que, por favor, no estoy yo para esto.
¿Y has recibido ayudas?
No, pero ahí está todo muy mal. En su día, puedo decir, no sé si fue, es que son tantas fechas, en el 2000 y pico, no, en el 2017 o 2000, no me acuerdo muy bien, lo tengo todo compulsado y todo, ¿eh? Uh-huh. Se me concedió una, pero claro, al haber una, claro, no he renunciado nunca, jamás, ni he firmado, ni pude ir a verla porque ya me mandó la doctora directamente a San Pau a urgencias, y de urgencia me tiré 5 horas dándome las que tenía todo lo del ojo lleno de agujeros.
¿Y desde hace cuántos años estás viviendo esta situación?
Muchos años, muchos años. Como unos 8, 9, bueno, 8.
8, 9 años.
8, 9 años. Sí. Claro, yo al apuntarme era para irme, no para que me dieran algo. Claro, sí. Si no, no me apunto, ¿no? Uh-huh. Y no sigo todos los años. Y claro, esto es... Entonces, también hay las asistentas del barrio de aquí abajo, eran conscientes de todo, ¿eh? Y han pasado de mi cara. También en pleno COVID, confinamiento, aquello se prende fuego por el vacío. Bueno, no llegó, pero hubo un cortocircuito y luego tuve un reventón. O sea, imagínate cómo una persona la puede entender de esta manera.
¿Y qué es lo que crees que pasará a partir de ahora?
Pues no me van a hacer caso. Estaré enferma, pero sé lo que me hago. No me lo van a dar.
¿Y cómo crees que avanzará todo?
¿Avanzar? Hmm. Pues con desesperación. Seguiré sellando, sobre todo con el apoyo del sindicato. Siempre ha sido con el apoyo de estas buenas personas que son del sindicato, que si no hubiera parado a ellos, yo estaría ya muerta en la calle.
Pues Dolores, esperemos que mejore, ¿no?, en toda la situación que estás sufriendo.
No estoy sufriendo mucho, mucho.
Y que poco a poco vaya mejorando todo. Gracias. El Poblenou Urban District, l'associació cultural que impulsa l'art i la creativitat del Districte Cultural i Creatiu de Barcelona, celebra la 4ª edició de l'ARDE, el circuit de recorregut únic per galeries, showrooms i museus del Poblenou, on l'art i el disseny es converteixen en els protagonistes principals. L'ARDE es consolida un any més amb aquesta trobada dins del calendari d'esdeveniments pel públic amant de l'art, el disseny i el col·leccionisme, amb moltes novetats que conformen la programació d'aquesta edició durant 3 dies que Clàudia Costa, directora creativa del Poblenou Urban District, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Si no m'equivoco, empezó ayer viernes, continúa hoy sábado y acaba mañana domingo, ¿no?
Sí. Ayer viernes inauguramos el circuito con distintas actividades y hoy y mañana seguimos con actividades dentro de todo el circuito.
¿Y cómo es este circuito? ¿Por qué se hace?
Bueno, inicialmente es la 4ª edición de ARDE. Hace un año y medio empezamos con el circuito con la intención de darle visibilidad a todos los espacios expositivos que hay dentro de la asociación y que forman parte del Distrito Creativo de Barcelona, dándole también visibilidad no solamente a los museos, sino a los showrooms y a las galerías que están vinculadas con el arte y el diseño.
El objetivo es mostrar este arte al público, ¿no imagino?
Sí, el objetivo es acercar el arte al público, que el público que esté interesado pueda visitar estos espacios y conocer de primera mano las propuestas que están dando cada uno de los espacios que participan.
¿Y por qué se hace en el Poblenou?
Bueno, Poblenou Urban District es una asociación privada que promueve Poblenou como el Distrito Creativo de Barcelona, y la idea un poco es poner en valor todos estos espacios creativos y expositivos que están dentro del distrito, ¿no? Porque tenemos 2 eventos que son eventos como muy relevantes durante el año, que es el Open Day y el Open Night, donde participan más de 80 espacios asociados durante una jornada, una en primavera y otra en otoño, y la idea de ARDE era un poco hacer un circuito especial vinculado con el arte y el diseño, donde la gente que esté realmente interesada en conocer las propuestas de arte y de diseño que hay en el Distrito Creativo puedan acercarse y conocerlo.
Y, por ejemplo, ¿qué podemos ver en este circuito? Por ejemplo, hoy sábado, ¿qué es lo que la gente puede ver?
Bueno, hoy sábado hay distintas actividades en el Museo del Diseño, hay puertas abiertas, donde se invita a todo el público que visiten las exposiciones que plantea el museo. En las galerías hay distintos encuentros con la programación que están haciendo, donde invitan a los artistas que están exhibiendo su trabajo a que les expliquen al público de primera mano el proceso creativo del trabajo que presentan. También De Folio, que es una galería e imprenta, hace una propuesta para los más pequeños de editar el primer libro con ilustraciones donde cada uno de los niños de 4 a 8 años se podrán llevar este libro editado por ellos mismos. Hay también conciertos, hay un concierto en el Marshall Concert Store que está vinculado a la exposición de Verde Ariel. Y bueno, creo que vale la pena. Ayer viernes ya hubo varios encuentros con los artistas de espacios como la Fundación Palo Alto y Kate Gallery, pero hoy sábado hay un encuentro con el Edge Fund Arroyo en la plataforma, en la Galería de Arte de la Plataforma, y en un Usual Concept Store con el artista Verde Ariel de San Suley, con la música original de Tomomi. Uh-huh. Creo que hay propuestas muy interesantes. Está también la propuesta, ayer estuvo abierto el Piramidón, que es un espacio muy interesante, que es galería y residencia de artistas. Creo que cada vez la idea es que la gente vaya conociendo más estos espacios y las propuestas para que también inicien generaciones nuevas de coleccionismo y que haya, bueno, como un contacto directo con el público y los curadores y los artistas de cada uno de los espacios.
¿Y qué novedades hay este año? Esta es la cuarta edición, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué es lo que podemos edición, ver? Sí.
Yo creo que en esta cuarta edición, aparte del encuentro con los artistas, que es muy interesante, que en esta edición hay muchos espacios que están presentando a sus artistas directamente al público, está la propuesta que te comenté de esta editorial que se llama De Folio, que es una imprenta galería, que es la primera vez que hacemos una actividad para los más pequeños y creo que es muy interesante, ¿no? Y también hay un taller de inteligencia artificial en la galería Chefchefo con Ricardo Martín. Yo creo que, bueno, que cada uno de los espacios últimamente está como proponiendo más contenidos. La idea realmente es darle difusión a la programación que tienen actualmente, ¿no?, durante la primavera, pero cada vez creo que está agarrando más forma el circuito y cada uno de los espacios trata de hacer algún tipo de actividad que muestre mejor el trabajo de la programación.
Uh-huh. Has dicho inteligencia artificial, a eso es a lo que me quería referir también. Este año es el primer año que añadís esta inteligencia artificial, ¿algo más tecnológico?
No, realmente en la segunda edición de ARDE, en octubre, generalmente también está acompañada de los Urban Talks, que son unas charlas que están vinculadas con la transformación del territorio a través de la creatividad, el arte y la tecnología. Y en la segunda edición hicimos unas charlas que estaban completamente relacionadas con todo el tema de los NFTs, de la realidad inmersiva, de la realidad, sí, como se tocó bastante. Lo único es que creo que es un tema que iremos tocando cada vez más, ¿no? Porque, bueno, hace falta también acercar al público a todas estas nuevas tecnologías que tienen variantes en el arte.
Entonces, ¿creéis que es compatible utilizar el arte también con inteligencia artificial, tecnología? ¿Creéis que suma al arte esto?
Bueno, yo creo que son nuevas vías, sí suman, claro que suman. Uh-huh. Lo único es que hay que ver cuáles son realmente las líneas de trabajo y es algo que está en pleno proceso, ¿no? Uh-huh. Creo que todo esto se irá consolidando cada vez más.
Exacto. Y comentabas que hacéis también actividades para niños. Está abierta, este circuito está abierto para todos los públicos, veo.
Sí, o sea, está abierto para todos los públicos, pero también estamos tratando de incentivar actividades familiares, porque si las familias que están interesadas en arte también pueden encontrar alguna actividad donde los niños puedan empezar a tener una relación directa con todo el proceso creativo.
Uh-huh. Y por ejemplo, con los niños, ¿qué actividades haréis? Antes comentabas, ¿no? ¿Algunas?
Sí, De Folio hace una actividad que se llama Edita tu primer libro. Tu primer libro. Entonces la idea es que los niños dentro del espacio, que es galería e imprenta, hagan unas ilustraciones y después estas ilustraciones las conviertan en un libro. Uh-huh. Y esta actividad es para niños de 4 a 8 años. Uh-huh. En la edición de otoño habrán actividades también para adolescentes.
¿Y para el resto de público, no? Para jóvenes, sí. Personas ya mayores que no vengan en familia, ¿qué habrá? Todo el resto, ¿no? Imagino.
Todo el resto, podrás visitar, bueno, desde el Museo del Diseño, visitar Canframes, visitar todas las galerías con la propuesta que hace cada una de las galerías, que son muy interesantes. Podrás también ir a un usual que es Concept Store, podrás visitar Nova Room, que está vinculada con los muebles de los años 40, 70, nórdicos. También podrás, bueno, ayer estaba abierto LB, que tiene una colección de diseño fantástica, pero hoy sábado ya no está abierta.
Uh-huh. ¿Y el horario para que la gente pueda ir, cuál es?
El horario es desde las 10 de la mañana.
Sí.
Hay algunos espacios que abren a las 11 de la mañana, después a la hora de la comida hay una hora de cierre de 2 a 3 y después de 3 a 8. Sigue la programación. El domingo sí es un poco más corta la programación, hay algunos espacios que cerran a las 6 y otros que cerran a las 4.
Bueno.
Pero bueno, en la web de Poplano Urban District, en el apartado de programación, hay un link donde el público se puede bajar todo el circuito con todos los horarios que están especificados.
Perfecto, pues Claudia Costán, directora creativa del Poplano Urban District, que vaya muy bien este circuito y
gracias por la oportunidad de poder promocionar todo este circuito y te esperamos mañana.
Perfecto, y tanto, claro que sí. Gracias.
Vale. Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego. Parlem ara de teatres i de les bones xifres que, afortunadament, han tingut aquest any. Escolteu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Este fin de semana...
Disfruta del fútbol con...
Tiempo de juego.
Maravilloso.
Este sábado, Cádiz-Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y el domingo, Getafe-Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
Atlético de Madrid-Almería. Y además el gran premio de MotoGP de las Américas.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Fa uns dies va ser el Dia Mundial de l'Autisme i avui volem parlar d'històries humanes, precisament amb una dona que ho té, perquè ens expliqui com és el seu dia a dia. Que encara en fa. No marxeu. El passat 2 d'abril va ser el Dia Mundial de la Conscienciació per l'Autisme i l'Associació d'Autistes de Catalunya, que vetlla pels drets dels adults dins l'espectre autista, van estar visibilitzant l'autisme en primera persona a la plaça de la Catedral de Barcelona. Sobre aquest tema en volem parlar nosaltres amb la presidenta de l'associació, Raquel Montllor, que també pateix aquest autisme. Raquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Us vau trobar amb molt de suport aquest passat 2 d'abril?
Sí, va venir molta gent a la catedral, vam fer difusions i jo crec que va anar molt bé.
Tu, Raquel, pateixes, no?, aquest autisme?
Sí, jo tinc autisme, sí, sí.
I com ho viviu en primera persona? Ets la presidenta de l'associació, ho portes tot al teu càrrec, no? I com viviu això amb la resta de persones que també són iguals que tu, que també ho pateixen?
Doncs com que tenim una altra visió de veure les coses, doncs crec que era l'oportunitat perfecta de donar-nos visibilització, perquè doncs tenim la sensació que no ens veuen. I com que ja som quasi un 1,23% de persones amb autisme, però no rebem els suports necessaris que necessitem. Per exemple, vam fer un manifest i després vam fer unes diferents reivindicacions. Si vols et puc comentar algunes de les reivindicacions
sí,
que
tant.
Tenim. Doncs mira, doncs una de les reivindicacions, doncs vam, comento algunes, doncs el que volem són diagnòstics que siguin fets per la sanitat pública, per a persones adultes, perquè el que ens trobem és que hem d'anar a centres privats a fer el diagnòstic i haver de pagar. Mm-hmm. Després, una altra és que volem especialistes de psicologia, psiquiatria i neurologia que estiguin actualitzats amb autisme. També necessitem unitats especialitzades d'autisme a la sanitat pública.
Sí.
Després, l'autisme a nivell femení està infradiagnosticat, és a dir, no es detecta. Hi ha un 70% que ha sortit en diferents mitjans de comunicació que no estan diagnosticades les dones autistes. I sí que existim, i és el que et comentava. Després també que no tenim un trastorn, sinó que tenim una condició neurològica. I després hi ha paraules, per exemple, estem identificats com a TEA, que el TEA, les lletres, impliquen ja directament un trastorn de l'espectre autista. I nosaltres, per exemple, entenem que és com una condició de l'espectre autista, és una condició que forma part de nosaltres. Després també volem teràpies de la sanitat pública. També professionals de l'educació que estiguin informats i actualitzats en l'autisme per una escola inclusiva. També volem adaptacions a l'escola i a les feines. Després, que s'apliquin els protocols anti-bullying, que, per exemple, hi ha tutors entre iguals, hi ha dos projectes, i després hi ha un mètode que s'aplica a Finlàndia, que és el mètode Kiva.
Mm-hmm.
Després, també que els autistes tenim 10 vegades més possibilitats de caure en suïcidi en respecte a la població neurotípica. Quan dic neurotípica, és els normals, com
sí.
diguéssim, les persones que són diferents mm-hmm. a nosaltres. Després també volem prevenció en el tema dels suïcidis i també doncs que l'autisme lleu, que això que diuen que estem classificats per números, és a dir, l'1, 2, 3, doncs que l'autisme lleu, que és l'1, comenten que no existeix, però és que hi ha autismes invisibles que la gent no veu. És a dir, un autisme amb grau 1 podem passar com a normals, perquè no tenim identificació externa que ens visibilitzi, saps?
Clar.
És a dir, passem com invisibles. Després també tenim que les persones autistes, les adultes, sobretot tenim una taxa d'atur del 80%.
Exacte. Sobre això volia preguntar-te, sí.
Sí.
Digue'm.
No, comenta'm tu, interrompa.
Sí, que hi ha un 85% de les persones sí. amb autisme que no tenen feina.
Exactament. I a més, que no tenir feina, a part que, clar, la feina el que fa és que ens estructura el dia. És a dir, surts de casa i tens un repte a fer, és a dir, qualsevol persona doncs, té el seu horari, tindrà un sou, i després pot destinar-ho a fer altres coses, per exemple, acabar de treballar, pot sortir amb amics, pot anar a casa, no sé, té el seu oci, però què passa? Si tu no tens feina, tampoc seràs independent, és a dir, passes a ser una persona dependent de la família o després que vagis a voler fer un oci o activitats extraescolars i els rebutgin per ser diferent, també pot ser que passi. Però la feina crec que és el que dona estabilitat, et dona motivació, perquè, i a més fins i tot et dona com una certa autonomia, independència i sentir-te feliç i que et sents útil. Al moment que no tens la feina, doncs, no sé, et pots, no sé, bloquejar o entrar en moments d'ansietat. Clar, perquè vols fer com els altres, perquè tu veus la gent.
Exacte.
Tu no estàs d'aquest món a part. tu vius en aquest món.
Mm-hmm.
I clar, si t'excloeixen, clar, és que és molt important que la gent tingui feina, encara que sigui, no sé, clar, no seria una jornada laboral sencera, clar, però si t'ofereixen hores, pues, bueno, són hores que tens i pots fer-ho tant teletreball, gràcies a allò del Covid es va descobrir el teletreball, o fer presencial, però que tingui, i a més que hi hagi un acompanyament, suport de la feina, no que... Normalment el que es fa és que t'exigeixen a fer determinades coses als temps, és a dir, com les persones neurotípiques, normals. Clar, si tu no fas, ja t'excloeixen també.
Mm-hmm.
És a dir, hi ha molt de capacitisme, és a dir, si tu no ets capaç de fer això, fora.
Ja, ja, ja. Clar, és
i clar, que... tenim els nostres temps també, saps?
Clar, sí, sí. Clar, l'autisme el pateix un de cada 80 catalans. I tu, per exemple, Raquel, com ho vius, això, en el teu dia a dia? Com t'afecta?
Doncs jo, per exemple, puc dir que tinc sort i estic treballant en una feina de teletreball. Estic a la Federació Catalana d'Autisme, ara, actualment. Tinc la meva estructura diària, és a dir, dedico al matí a fer la feina de la federació i després ja faig, com no va ser una normal, doncs les tasques, perquè tinc família, doncs el que fa una família normal. Mm-hmm. És a dir, que tinc tota l'estructura ja feta. Per això que normalment el dia a dia és com el d'una persona normal.
Exacte, i per això vols reivindicar també això, perquè la resta de persones com tu també tinguin aquesta oportunitat, oi?
Clar, jo el que vull és que tothom tingui l'oportunitat. El que passa que ens trobem que falta que algú cregui en nosaltres i ens pugui donar l'oportunitat d'accedir a llocs de feina, perquè tenim molts interessos. No és patologitzar ni posar el dèficit, perquè clar, és que la paraula en general ja trastorn ja implica, saps, una dificultat. Només miren les dificultats, no les fortaleses que pot aportar, les capacitats, les habilitats, és que s'ha de preguntar. I clar, a vegades no hi ha els espais perquè ens donin veu, i a vegades parlen altra gent sobre nosaltres i gent que podem parlar. Hi ha gent que no pot parlar i clar, els que no poden parlar necessiten el suport de les famílies que parlen per ells, per exemple. O si no... Clar, no sé, depèn de les tecnologies, doncs utilitzar un ordinador, o pictogrames, o fotografies. Clar, depèn, sobretot, de la numeració, i és que no l'entenc així, per mi la numeració són els diferents tipus, per mi són les necessitats que necessiten, és a dir, va per necessitats, és a dir, uh-huh. El lleu necessitarà el millor menys que un que moderat, per exemple, que és el 2, o de més... molt més de suport. Clar, jo vull suport a tots. Per mi, en qualsevol moment, pots passar d'un nivell a un altre. És a dir, pots tenir moments de, per exemple, el que et dic, els dies, podem tenir una desregulació emocional increïble, tenir mutisme, tenir fòbia social, tenir altres problemes que fa que no parlem. És a dir, podem passar d'un extrem a l'altre i el que va molt bé és tenir l'autoconeixement, és a dir, si tu et coneixes aniràs buscant estratègies per anar superant aquestes dificultats, però també valorar tot el que tens, fortaleses, capacitats que té, i a més que cada persona és un món diferent.
Sí.
No perquè una persona vegis que té moltes capacitats, tu has de valorar cada persona, cada individu, fer-li el traje a mida, és a dir, en tots els aspectes de la seva vida, acompanyar-lo en tot, no només en una cosa, sinó en tot, és a dir, has de mirar la família, l'entorn, els amics, és a dir, tot el del teu voltant, és a dir, que tinguis cobert tot, i sobretot això és que crec que és el més important.
Uh-huh. I tu, Raquel, com has arribat a pensar tot això? Suposo que haurà sigut un procés llarg, no? Quants anys fa que pateixes autisme o que ho tens diagnosticat, més ben dit? I com has arribat a fer aquest pensament, no? Aquesta evolució interna teva, fins a arribar a aquest punt en el que estàs ara, de voler ajudar els altres?
Va, et faria un resum llarg, perquè és bastant llarg. A veure, jo ho notava que era diferent ja des dels 4 anys, perquè veia que tothom ho tenia tot fàcil, feia amics ràpid, s'ajuntaven després a l'escola a fer activitats al parc, el que sí, però jo no, a mi em costava moltíssim i no encaixava enlloc. I clar, què passava? Que estava pol·lulant, em quedava amb les que estaven més solitàries, com siguéssim, però jo tinc una estratègia que és que observava molt, se copia molt, i cada dia doncs anava a veure si em podia afegir en algun grup, a veure si encaixava, per exemple, les populars, després em vaig anar a interessos particulars, bueno, anava pol·lulant. El que passa que quan arribava a casa, el que feia era entrenar-me davant d'un mirall a veure què passava, perquè cada vegada que intentava un dia anar i intentar ficar-me en un grup, m'excluïen. Uh-huh. Clar, i això va ser diversos intents. Què passa? Doncs vaig passar la primària, vaig canviar de centre, vaig anar a un altre, vaig perdre les amigues de la primària. Després, a l'acabar, doncs vaig decidir doncs a veure què podia fer, doncs a veure, perquè vaig descobrir que tenia molta capacitat d'estudiar. Doncs el que vaig fer va ser, la primera carrera va ser educació social, que era per conèixer tot el que és fora de l'entorn escolar. Després vaig fer psicopedagogia, que era per poder entrar, és a dir, cobrir tota la part educativa, és a dir, des d'educació infantil, escola bressol fins a instituts. El que passa que van canviar la llei i després només podies treballar en instituts. Finalment vaig estudiar màster d'educació, sí, màster, no, magisteri d'anglès, uh-huh. I vaig anar a l'estranger a treballar en un campament de discapacitats psíquics. Després vaig estudiar el màster d'educació especial i allí va ser explicant-me totes les discapacitats en el màster. M'han explicat dificultats d'aprenentatge, TDAH, que m'ho van diagnosticar als 35 anys, i allà vaig descobrir que no se coneixia que era l'autisme, i m'ho va explicar un equip de Mutua Terrassa. Doncs allà vaig decidir doncs, que volia saber més del tema i vaig fer les pràctiques al Centre de Salut Mental de Mutua Terrassa. I també vaig tenir l'oportunitat d'estar en una escola de vacarisses a quart de primària i fent les pràctiques. I després, clar, quan vaig acabar el màster, el 2012, doncs, no sé, és que vaig tenir la sensació que m'estaven descobrint algú que jo estava buscant. És a dir, jo sempre tenia la inquietud de saber què em passava, perquè no tenia les paraules ni res, però tenia les sensacions. I va ser, doncs, tenir el màster, doncs, que em van diagnosticar el que és l'autisme als 40 anys.
I ara quants anys tens?
Ara tinc 49.
Mm-hmm. Fa 9 anys d'això.
Sí.
I llavors vas començar, no?, amb aquest procés de voler conèixer-te més a tu mateixa, no?, i també de fer aquesta evolució i aquest aprenentatge, no?, sobre el tema.
Sí, exactament. Em volia conèixer. El que vaig fer és fer, el que es diu típicament, és fer un flashback, és a dir, revisió en moments de tota la teva història, dels 40 anys passats. Em van donar, clar, a posar-me el diagnòstic per escrit. Clar, vaig pensar, jolín, és que ara sóc rara i seré rara per sempre, saps? És la sensació, jolín, jo em notava i ara algú m'ho ha escrit en paper. Ara ho tinc diagnosticat. Clar, i vaig trobar paraules, perquè jo el que buscava sobretot eren paraules. Per exemple, assetjament, vaig identificar amb coses de primària i secundària, l'ansietat, depressió que tenia dins, que jo notava, però estava dins. També, saps? Com
clar, vas trobar les respostes a tot el que t'havia passat els anys anteriors.
Sí, exacte. Va ser com...
S'havies encaixat les peces del puzzle, no?
Sí, sí.
De tot el que t'havia estat passant abans.
Clar. I és això, que jolín, però esperar 40 anys, i és que sempre dic, jo vull evitar que la gent passi a tenir el mateix que jo vaig tenir.
Yeah.
I la manera, bueno, a part que em van fer després del diagnòstic, em van fer moving a la feina, em vaig haver de reinventar. I la persona que va creure en mi va ser el meu marit. I em va donar l'oportunitat de començar a fer xerrades, saps? I va ser l'inici, va ser un 18 de febrer del 2016, i gràcies a ell, des de llavors, és que hem anat per tot Catalunya a fer xerrades.
I ajudant els altres, també.
I ajudant
també.
A altres, exacte. Clar, perquè jo no vull... Jo, clar, jo és que sento, he anat a moltes xerrades de professionals i això, i diuen, és que podien haver, ara, poden diagnosticar a partir d'un any.
Yeah.
A gent, ja, a nens i nenes, el que passa que encara hi ha, com es diu, l'estadística encara posa quatre nens per una nena. I per mi no és així, per mi jo diria que és un nen o una nena. Però què passa? Que a l'estudi recent, vull dir un estudi de Tarragona, és que posava el 2%, només la zona de Tarragona. Però clar, és estudis fins als 17 anys. Després, adults, jo no he vist cap estudi per adults ni bellesa. I arribem a la bellesa.
Clar.
Existim. No ens curem als 17 anys.
Mm-hmm.
És a dir, per això que ja, clar, és el que tu dius, vaig encaixar les coses que em passaven abans i ja tenia les paraules i la manera que vaig trobar jo de poder ajudar la gent és en xerrades.
Exacte.
I després em vaig reinventar. A educació m'han fet fora i vaig passar a conèixer entorns que jo sent docent ni els coneixia. És a dir, em vaig ficar les bosses de... és diferent del docent, és una categoria inferior, que són els de personal laboral, i allà són auxiliars d'educació especial i educació especial. Doncs allà vaig conèixer entorns que no sabia. Allà vaig conèixer vetlladors. Allà vaig conèixer persones que es dediquen a... cada escola funciona de diferent manera, i clar, pot ser que entris en un lloc i tinguis, alumnes amb característiques conductuals, o altres, te'n vas a un altre centre, tinguis alumnes amb altres diversitats, o que tinguis només un o dos alumnes. Clar, això ja cada escola funcionament funciona de determinada manera. Em va obrir un món que jo només sent docent no veia. Saps? Yeah. I amb aquesta bolsa vaig descobrir altres entorns. I després d'acabar aquí, vaig anar al món de la discapacitat. El món de la discapacitat em refereixo a que vaig conèixer el prelaboral, centres ocupacionals, centres d'educació especial i centres especials de treball. Però jo sent pacient, és a dir, jo usuària, no treballadora, saps, que ni monitora ni això, jo era pacient. És a dir, vaig passar de ser professional a ser pacient, usuària o així. Doncs vaig conèixer altres entorns que no en tenia ni idea. I vaig conèixer companyerisme, moltes amistats vaig fer, també volia arreglar les coses, volia ser activista. No sé, em va sortir la vena activista, autista, també de salut mental, perquè se'm va juntar el trastorn mixt ansiós depressiu, també, i em vaig ficar també amb associacions de salut mental com a activista, també. És a dir, que perquè volia tenir cobert tot. És que jo el que vull...
Sí.
Tot cobrir vol dir des de la infància fins a la vellesa. Conec tots els entorns, he treballat en tots i I bueno, és que vull ajudar-los, acompanyar-los. L'acompanyament és molt important, però en tots els nivells, i intentar fer xarxes.
Sí, al final, Raquel, has demostrat, no?, aquest afany de superació, no?, tant per tu com també pels altres, voler ajudar els altres i també encaixar aquestes peces de la teva vida, no?, que en aquell moment eren una incògnita, que et faltaven, i que ara per fi ja les tens al teu abast. Saps perfectament el que tens, el que et passa, i vols també mostrar això a la resta de persones que passen pel mateix, no? Això és molt, molt valiós, és d'admirar també. I ara, de fet, haurem de parlar també amb el teu marit, no?, que em sembla que el tens
exactament
per allà, a veure també què ens explica ell i com ho està vivint. Gràcies, Raquel, per la teva superació i a seguir endavant, com fins ara.
Molt bé, d'acord.
Gràcies.
Ara te'l passo.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Marcos, ets el marit de la Raquel, oi?, que pateix autisme i que també és la presidenta de l'Associació d'Autistes de Catalunya.
Sí, sóc el marit.
Des d'una segona pell, com vius això? Com ho veus en segona persona?
A veure, mira, jo, si vols que et digui la veritat, el tema de... per reduir-ho d'alguna manera, allò de què seria estar casat amb un autista, jo això no t'ho puc dir, perquè segur que alguna persona que estigui visquent amb una parella autista tindrà coses a dir-te diferents a les que tinc jo. És a dir, jo puc dir d'alguna forma com és estar casat amb la Raquel. En aquest sentit, jo crec que, em sembla que ja t'ho anava dient abans, nosaltres fem una vida molt normal.
Completament normal, exacte.
Sí. És a dir, de fet, de vegades fem una mica així de cachondeo, per dir-ho d'alguna manera, de que jo penso que a mi el fet de que la Raquel sigui autista, però sí que potser alguna vegada és així com una mica més, doncs podem tenir problemes de comunicació, que no ens entenem bé o alguna cosa d'aquestes, però sí que és veritat que jo crec que és una frase que es pot aplicar a moltes famílies o a moltes parelles. És a dir, jo m'imagino que tothom que visqui en parella, doncs en algun moment haurà tingut la sensació de que la seva parella no l'entén. Això no vol dir que per dir-ho d'alguna manera, que la Raquel... que a mi no m'entengui la Raquel o que jo no entengui la Raquel. És a dir, crec que és un sentiment, com et comentava abans, com molt normal.
Mm-hmm.
De fet, de vegades fins i tot és més fàcil. Pensa que... jo no sé si això és generalitzable, però... una de les coses que a mi habitualment la Raquel em diu que s'associa amb el tema de l'autisme és el tema de que, sense anar més lluny, no saben mentir o menteixen molt malament. Llavors, això a nivell de confiança a nosaltres ens ho facilita, saps? És a dir, jo estic convençut que, per dir-ho d'alguna manera, la Raquel és impossible que m'enganyi en res, perquè no en sap, saps? Mm. Llavors, per això t'ho comentava, és a dir, en realitat, quan algú pregunta, doncs, com sé està casat amb un autista? Doncs, home, no ho sé, però que jo crec que tenim coses que són com molt normals i molt habituals. Fem una vida molt, molt senzilla. És a dir, potser la Raquel sí que fa, per la seva voluntat d'activista i tal, sí que es mou moltíssim, però a part d'això, doncs anem a treballar, bueno, ja no, ja té de treballar, ja té capacitat de treballar, però sí que estem a la feina, després fem coses plegats, anem al cine, cuidem del nostre criu, és a dir, sense problemes.
Com una família, no?, normal, una
sí.
Vida normal, completament normal.
Sí.
I amb l'Associació d'Autistes de Catalunya, tu també hi participes?
Bueno, jo estic aquí una mica donant suport a la Raquel.
Uh-huh.
És a dir, pensa que l'associació de la Raquel, per dir-ho així, que no és només de la Raquel, jo t'ho simplifico així,
sí.
Una de les coses que té d'importants és que és una associació d'autorepresentació.
Exacte.
És a dir, jo per començar, jo no puc estar a la seva associació perquè jo no estic diagnosticat. Jo ja no dic que si sóc autista o no ho sé. Jo com a mínim et puc dir que no estic diagnosticat. Llavors, jo estic una mica doncs, apoyant-la com a marit, però com l'apoyaria en qualsevol cosa que fes. Ara, per exemple, està fent el doctorat en Psicologia Clínica d'Autònoma, doncs allà estem també. És a dir, el que ella necessiti, amb mi em té al darrere, com quan jo necessito alguna cosa, jo la tinc al darrere.
Uh-huh.
Però sí que és veritat que l'associació, per ser un tema, a més d'autorepresentació, que em sembla fantàstic, és a dir, perquè és una mica el que et comentava la Raquel, els autistes, per dir-ho d'alguna forma, no es curen quan compleixen la majoria d'edat, per tant, jo penso que han de tenir una veu pròpia i que no només sigui tot sempre el suport, que és molt necessari, eh? Jo no dic que no, faltaria més, però que no només depenguin del suport de famílies i amics, que evidentment és superimportant que estiguin allà, però que tinguin la seva pròpia veu també és molt, molt important.
Exacte. Comparteixes, doncs, tot el que ha dit la Raquel, no?, de tot el que falta encara per evolucionar, no?, i per aconseguir en aquest món.
Sí, jo crec que sí. Sí, és a dir, en aquest sentit, a veure, nosaltres ho visquem molt en el dia a dia. Jo estic totalment d'acord. És a dir, sí que és veritat que s'acostuma a parlar més de l'autisme en l'època infantil o en l'etapa infantil, però si no he sentit malament és una mica el que et comentava la Raquel. És a dir, aquests nanos o aquestes nenes creixen, fan la majoria d'edat, surten al món, per dir-ho d'alguna manera, busquen feina, busquen casa, com tothom, com tot s'ha fet. Després doncs, es jubilen, tenen famílies, aquest tipus de coses. Llavors és important que no associem el que seria l'autisme només a l'etapa infantil, perquè després, per començar, doncs, et pots trobar casos com, per exemple, el de la Raquel, que hagi rebut el diagnòstic als 40 anys. Que això li ha suposat un vaivent i una recerca de diagnòstic que realment ha estat molt esgotador.
Sí, sí. Al final, que no associin, no?, aquesta majoria d'edat amb una incapacitació, sinó que es diagnostiqui de petits, no? No com li va passar a Raquel, que malauradament la van diagnosticar ja de gran, que es diagnostiquin de petits, però que també hi hagi un seguiment, no?, quan són més grans.
Clar, sí, per exemple, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, jo crec que el diagnòstic precoç, com més precoç millor, perquè abans et pots posar a intentar ajudar, vale? I després, doncs, evidentment, la gent que és de condició autista, doncs, quan ha de fer el traspasso del CESMIC al CESMA, és a dir, del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil al Centre de Salut Mental d'Adults, doncs que no es perdin, saps? És a dir, jo crec que continuen necessitant suport o com a mínim ajudar. És a dir, en això sí que seria molt important, doncs, que no pensem, doncs, que la gent queda, jo què sé, com t'ho diria, doncs...
Anulada,
per
sí,
vida,
o
incapacitada, o que no poden fer res. És a dir,
exacte.
A veure, és com tot, eh? Cadascú és un món, però la Raquel, per exemple, està treballant, la Raquel ha estudiat més coses que jo, que és allò que dius, saps? Tontos no són, per dir-ho alguna frase. Per tant, és gent supervàlida i que mereixen, com a mínim, no dic trobar, però com a mínim intentar trobar el seu lloc.
L'oportunitat, almenys.
Exacte.
Doncs sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies. Falta aquesta visibilitat, no?, de la que parlàvem. I gràcies també per donar veu des d'una segona persona, no?, des d'una segona visió del tema, com una persona que conviu amb una persona amb autista i donar aquesta normalitat, no?, com és l'autisme. Gràcies, Marcos.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, gràcies. Llaços, llaminadures, figuretes de plàstic, objectes de tota mena han servit aquests dies per adornar les palmes i palmons de Setmana Santa. Però per molt que els objectes que es venen avui dia siguin moderns, el costum d'adornar la palma i el palmó ve de força anys enrere. Fins no fa moltes dècades a Barcelona eren molt populars els currutacos, uns dolços que avui dia ja gairebé han desaparegut i que, com ens han explicat des de la pastisseria Unió, eren unes pastes de farina, mantega, ous i sucre que els pastissers elaboraven dies abans del Diumenge de Rams amb formes atractives pels nens, figures humanes, animals, el sol, la lluna, papallones... Tots ells servien per adornar la palma i una vegada beneïda arribava el moment de menjar-se'ls. I tot i que els currutacos no són exclusius de Barcelona, el Museu Etnològic de la ciutat és un dels llocs on s'han conservat els últims exemplars. Sobre aquest tema en parlem amb l'Oriol Pascual, que és cap de programes del museu. Oriol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com és que conserveu aquests currutacos?
Doncs mira, ha sigut més que res, ens ha arribat per, de dues maneres. En principi perquè el Joan Amades, que és l'autor del costumari català, va recollir precisament aquest costum, la va documentar, i en va fer uns motllos amb guix d'alguns d'aquests currutacos que després es van dipositar en el museu. Però més endavant, i ara parlo que serien cap als anys 80, nosaltres vam adquirir a través de Mataró, vam adquirir a través de la donació uns currutacos, però de veritat. O sigui, no eren motllos fets en guix per poder ser conservats i exhibits, sinó que eren de veritat. I aquests els tenim en el dipòsit de la nostra col·lecció.
De quan són? De quin any són?
Aquests últims, els primers, els que són reproduccions en guix, deuen ser dels anys 50, principis dels 50. I aquests últims, que són els de veritat, els que ens van arribar a través d'una donació que provenia de Mataró, són dels anys 80. No em faig dir ara exactament quina data, però són d'aquesta dècada.
Uh-huh. I com és que es diuen currutacos? Què vol dir?
Ah, bueno, currutaco és una paraula molt curiosa. T'he de dir, d'entrada, que aquest tipus de dolç de curta quaresma rep noms molt diferents al que seria la geografia catalana. Currutaco és un nom específic de Barcelona i sembla ser que també és de Caldes de Vilanova, la Geltrú i de la Gelida. Però en altres llocs, per exemple, tenia altres noms, eh? Per exemple, a Caldes de Montbui es diuen ninots, a Palafrugell, ninos, a Rosselló, monjos i monges, al Maresme, garlandes. Alguns pobles del Camp de Tarragona, sí senyors. Per exemple, a Mataró, que és d'on venen aquests currutacos que en tenim, allà es deien senyors i senyores. O sigui, han tingut diferents noms. El cas del currutaco és molt curiós perquè és una paraula que ve del segle XIX, que és similar a petimetre, que era per designar aquelles persones que paraven molta atenció al que seria la moda i que, per tant, d'alguna manera tenien un comportament, com t'ho diria jo, tenien com un comportament, ara no em surt la paraula, o sigui, forçat, no?, molt afectat, que és característic. Ara és el que anomenaríem, per exemple, els pijos, no? O sigui, eren les persones ben vestides, molt al dia, que molt prim mirats a l'hora de parlar, d'expressar-se, etc. I de manera despectiva se li deien currutacos, que en castellà hi ha una comunitat abans, una altra paraula, que és petimetre.
I com és que es penjaven a les palmes i als palmons? Com va començar a sortir aquest costum?
Això exactament no ho sabem. O sigui, el per què no ho sabem. El que sí que podria dir de manera genèrica és que totes les cerimonials socials van acompanyats sempre de menjars, que és una manera de reafirmar la pertinença amb una comunitat i, per tant, de compartir. Evidentment, és un dolç de quaresma, amb totes les restriccions que això implicava, de no poder menjar carn, etc. I, per altra banda, la manera de penjar-los és que en el procés d'elaboració se'ls feia un foradet, perquè això no deixa de ser una pasta que després s'enforna, o sigui, va al forn, i per tant allà adquireix la solidesa, no? Se li fa un forat per passar-li un fil i d'aquí se'l penjaven els palmons. Mm-hmm. Els nanos se'l menjaven un cop es beneïen les palmes, o sigui, abans no se'l podien menjar.
I com és que anant desapareguent aquest menjar tan típic d'aquella època? Com és que cada cop es veu menys?
A veure, això va molt, molt vinculat precisament a l'evolució d'algunes tradicions. Algunes, per exemple, sí que entren en un procés de degradació i després revifen. Altres, en canvi, en aquest procés de generació els porta pràcticament a l'extinció, com ha estat aquest cas. Penseu, per exemple, que ara no es viu de la mateixa intensitat en la societat secularitzada i moderna com és la nostra, tot el que era el cerimonial de la Quaresma, que era un cerimonial molt cristià o molt, molt adreçat a la comunitat cristiana. Clar, en el moment en què tot això es va secularitzant, aquestes podem dir, aquestes costums més complementàries són també les que desapareixen.
Doncs Oriol Pascual, cap de programes del Museu Etnològic de Cultures del Món, gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema. Gràcies.
Vinga, gràcies.
I d'aquí una estona seguim parlant de currutacos, perquè, atenció, hem robat una pastisseria que encara en fa. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els currutacos, com explicàvem abans, eren típics de Setmana Santa i una de les pastisseries que encara els continua fent és la que us presentaré ara. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I si pensem en dolços típics de Setmana Santa, ràpidament ens podrien venir a la ment els bunyols de Quaresma o, per exemple, també les mones de Pasqua. Però no obstant, des de fa algunes dècades a Barcelona hi havia uns molt populars i que ara pràcticament han desaparegut. Es tracta dels currutacos, unes pastes fetes amb farina, mantega, ous i sucre, que els pastelers elaboraven uns dies abans del diumenge de Rams i que ara sembla ser que han anat desapareixent. Una de les pastisseries, però, que encara els manté vius és la pastisseria Unió de Mataró, i el Claudi Unió és el cap de la pastisseria i el tenim aquí perquè ens presenti i ens expliqui aquests currutacos, que és el que són, i si és cert que han desaparegut. Claudi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com són aquests currutacos? Per la gent que no sap què són, que no els coneix, com els definiries?
Vale. A veure, aquesta galeta antigament es va fer pues, per guarnir les palmes, perquè és el, o sigui, se'ls menjaven el dia de Rams, i es tenien que penjar a les palmes. Per tant, tenia que ser una galeta molt resistent, molt dura, i que aguantés. I és això, és una galeta molt bona, de gust, però molt dura a l'hora de menjar, que aguanta molt bé, doncs, encara que la pengis durant tot el dia, aguanta.
Uh-huh. A més, estaven pensades perquè, com tu deies, pengessin de la palma, però també tenien unes formes força atractives pels nens i nenes, no?, perquè ho poguessin gaudir.
Exacte, bueno, són coses de la canalla, són trens, són bicicletes, després són ulleres. Aquí a Mataró també es diuen senyors i senyores, a part de currutacos, perquè tenien la forma de senyor i senyora, d'un nen, formes divertides que per cridar una mica l'atenció.
I ara com és que ja no es fan? Com és que han desaparegut?
Bueno, no, jo aquí a Mataró encara hi ha bastanta tradició, desconec per Barcelona i tot això. Suposo que és igual que les palmes, com menys palmes. També hi ha hagut l'aparició pues, de xutxes, d'aquells rosaris de sucre, tot això pues, es va anar començant a menjar el terreny del que era la galeta al currutaco.
Sí, sí. Al final, la capital catalana, no?, Barcelona, sí que ha sigut un dels llocs on s'ha conservat durant més temps aquests currutacos. I també en alguns pobles, no?, com per exemple les comarques del Ripollès, Garraf, Osona, i vosaltres aquí a Mataró també. Ho feu des de sempre, vosaltres?
Sí, sí, des de tota la vida. De fet, som quatre pastissers d'aquí al Maresme, que com són uns motllos molt antics per tallar, pues ja van desaparèixer, pues, i aquests motlles ens els tornem. O sigui, cada setmana els fa, o cada dos o tres dies els fa un, i aquests motllos roden per quatre o cinc pastisseries perquè els puguin elaborar i siguin, pues, més, el més autèntics possible.
Uh-huh. I com els elaboreu?
Bueno, és una massa que es fa, com tu has dit, amb els ous, mantega, sucre, farina, bicarbonat, perquè pugin una mica, i després es fan les formes, s'estira la massa, es fan les formes i es fica en un forn perquè es vagi secant. Allà s'aixeca una mica amb el bicarbonat i pues, li fica una mica de vainilla, una mica de llimona i una mica d'anís, i ja està, s'enfornen i es deixen assecar. Abans d'enfornar es passa com un rodillo amb unes formes de canelé perquè quedin així més vistoses, i ja està, i s'enfornen i ja està. Després es barregen entre totes les classes per la gent que agafa, pues, un sortit, que en tinguin una mica de cada.
I vosaltres heu venut molts currutacos aquesta Setmana Santa?
Sí. Es centra molt a la setmana de Diumenge de Rams. Uh-huh. I acaba en Diumenge de Rams, i a partir de Diumenge de Rams ja no se'n ven més. Però sí, hi ha hagut sempre és una bona campanya, sempre generalment és la mateixa gent que no vol perdre la tradició, i bueno, també sempre n'hi ha algun de nou, però sí, estem contents de com ha anat.
Exacte. Quina és la gent que no vol perdre la tradició? Són gent més gran? Àvies o avis amb nens i nenes?
Sí, generalment són les àvies, que ja ho havien fet elles, i encara els hi fa gràcia, pues, inculcar-los i posant a les filloles o fillols o els nets. I són aquesta gent gran que és la que ve a comprar aquest menjar.
Doncs moltíssimes gràcies, Claudi Unyó, cap de la pastisseria Unyó de Mataró, i que continueu fent aquests currutacos per no perdre la tradició. Gràcies.
La tradició no es pot perdre mai. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. La Fundació Endesa ha llançat una nova edició del seu projecte Cambiando Vidas a Barcelona, un projecte que desenvolupa des de fa 7 anys en col·laboració amb la Fundació Íntegra i amb la qual acompanyen i formen a persones amb risc d'exclusió social per millorar-ne l'ocupabilitat i facilitar l'ocupació al món laboral. Nosaltres hem parlat amb un voluntari del projecte, el Rubén Baró, sobre què és el que li va portar a implicar-se.
Bueno, jo vaig començar a l'abril del 2021 i bueno, ja feia temps que seguia la Fundació Endesa des de... Bueno, des de la nostra feina sempre ens arriben notificacions i informacions dels treballs que fa la Fundació Endesa. I, bueno, volia començar a fer algo i vaig veure que bastant atractiu aquest el projecte aquest de Cambiando Vidas. I, bueno, vaig anar a una xerrada aquestes que fan de presentació i, bueno, de seguida ja em van convèncer per començar. Al final són tallers bastant bàsics, no?, pel dia a dia. Per nosaltres, com si diguéssim, però el que s'intenta és donar eines perquè gent amb risc d'exclusió social, com ja has dit, puguin trobar feina. Llavors, pues, se'ls donen ja quatre tallers, d'unes dues hores cada taller, i se'ls donen, pues, per exemple, n'hi ha un que és de com preparar-se una entrevista, després com buscar feina, i són així bastant bàsics. El que he fet jo aquesta vegada és de motivació, de comunicació, i són per donar eines per buscar feina. Al final, la finalitat final és que gent que li costa, pues, que puguen donar-los facilitat perquè puguen trobar feina. Clar, això es fa tot l'àmbit d'Espanya, i llavors és on nosaltres, els voluntaris d'Endesa, pues, el territori on tenim, no? En aquest cas, nosaltres estem a Barcelona, després també hi ha Mallorca, Andalusia, Saragossa també, i a Madrid també, i sí, és bastant important. Bueno, sí, jo vaig començar just quan, bueno, pues això, la pandèmia, no? I els dos primers van ser, pues, el típic Teams, pues, hi havia 10 o 12 connectats, persones connectades, i jo, pues, sense la presencialitat, que al final tindre el contacte humà, que és aquesta, jo ja he fet, vaig fer aquesta setmana passada, vaig fer el taller, i canvia, la veritat és que és molt més positiu trobar de la gent cara a cara i veure com responen, i sí, són gent superagraïda, vull dir, al final tu fas una mostra aquí, fas una petita aportació i ells, bueno, superagraïts. I no, clar, canvia molt la presencialitat, el fer-ho a través del Teams no té res a veure, no? Vull dir que està molt bé, però poder fer presencial sempre és més positiu, perquè a més l'intercanvi d'opinions i poder parlar de tu a tu és molt més agradable i molt més positiu. Sí, sí. Ja de tot, homes, dones, i després la mitja d'edat, pots, bueno, ja gent jove també, doncs 20, 30, però també hi ha gent més gran que, doncs, per motius que per ser gran ja no troben feina o els hi costa o això, doncs donar-los oportunitats. Al final són gent que han tingut problemes a la seva vida de tot tipus, doncs, bueno, ja que han estat a la presó, ja que han tingut problemes de drogues, jo què sé, violència domèstica i demés, i problemes greus. Llavors, doncs, bueno, amb la Fundació Íntegra els dona l'oportunitat i fa un seguiment, i nosaltres com a Fundació Endesa al final els hi facilitem de donar els estalles a aquests, però sí, sí, són gent... Bueno, i ells responen molt positivament, perquè per nosaltres potser són, doncs, les 2 hores de taller, més l'hora que tu te'l prepares i això. Per nosaltres és poc, però per ells és, que estigues pendent d'ells i que, sobretot, jo crec que agraeixen molt que puguen intercanviar, donar exemples i vivències, i que, sí, sí, són superagraïts, molt, molt agraïts. Quan, normalment el que fan, quan ells troben feina, a nivell intern envien un correu als voluntaris, no? Pues aquest que va participar al taller ha trobat feina. La veritat és que és molt reconfortant, no? Nosaltres, perquè al final l'únic que fem amb aquests tallers és donar-los, pues, com en aquest cas, no? Pues com han d'actuar quan vas a fer una entrevista. Però clar, realment ells agafen tots aquests inputs que els has donat tu per poder trobar la feina. Al final, si ells no fessin el gran esforç, no serviria de res, no, tot el que fem. Sí, sí, ells, al final, són ells els que fan l'esforç de trobar la feina. Que per molt que puguem fer nosaltres, al final ells són el que realment fan l'esforç final, no?
I si parlem de vides que han canviat, com no podia ser d'una altra manera, hem de conèixer casos. La Gènesis, per exemple, va arribar fa un any i mig des del Perú, i així és com va descobrir el projecte Canviando Vidas.
Sí, primero comencé con un curso de habilidades sociales de Cáritas. Entonces ellos me estaban haciendo un seguimiento y ellos me derivaron a Fundación Íntegra. Me ha ayudado mucho a saber cómo afrontarme ante una entrevista, trabajo, qué cosas decir, qué no decir, el comportamiento, que es muy importante. En realidad todo me ha ayudado mucho. También estaba trabajando en un lugar, hice el periodo de prueba, pero a través de la capacitación que tuve me di cuenta qué cosas hice bien y qué cosas no hice bien y las necesito mejorar. Allá, bueno, también como es mi lugar de origen, pues sé cómo expresarme y esto, ¿no? Y también la forma es un poco más informal, ¿no? Y es muy formal y es muy diferente la forma de tratarse, ¿no? Entonces, por eso me cuesta un poco. Yo lo que deseo es una estabilidad económica para sentirme bien, ¿no? Tanto mental y física. Y eso se puede lograr a través de un trabajo, de algo estable. Y claro que sí, eso me da mucha esperanza, ¿no? De poder conseguir algo estable. Me siento como confiada porque tengo un soporte muy bueno, ¿no? Que son ellos, que están detrás de mí y me ayudan mucho, ¿no?
Un altre cas és el de la Maria Rosa, que va ser una de les primeres persones en entrar al projecte, i la seva vida, com el nom del projecte indica, li va canviar completament.
Jo, gràcies al programa este de Cambiando Vidas, la Fundació Íntegra, junto con la Fundació Endesa, empecé a trabajar hace 7 años para la empresa Fomento y llevo 7 años trabajando con ellos. Tengo un contrato indefinido. La verdad es que me ha dado un cambio la vida totalmente. Tener la tranquilidad de que cada mes puedes pagar el alquiler, que tus hijos van a estar bien, que la tranquilidad esa de poder ir evolucionando. Luego también formo parte del comité de empresa de mi centro. O sea, me ha ayudado a evolucionar de muchas maneras. Yo estaba separada, mis hijos eran pequeños, desde que tenían 1 año y 3 años yo estoy separada. Y nada, me ayudó mucho, pues eso, a tirar para adelante con ellos, porque realmente era difícil. Llevaba 5 años parada, se acabaron todas las ayudas, se acabó todo, y ahí estuvieron ellos. Era una pesadilla cada día. Y es eso. Ayuda familiar, que mi tía me alquilaba un piso, por nada prácticamente, y pues a través de servicios sociales. Y bueno, y amigos y gente, pues venga, va, que vamos al súper, que te ayudo, te compro. Y así. Están independizados, ¿verdad? Con una sonrisa terrible. He sido abuela, tengo nietos que tienen 6 meses, hijos, y nada, y bien. Está, la salida está. Y la verdad es que lo que sí que tengo que agradecer es que siempre hasta que me hicieron fija, cada mes, cada 2 meses me llamaban. Rosa, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Luego, ya una vez me hicieron el contrato indefinido, siempre me han ido llamando cada año. ¿Cómo va todo, Rosa? ¿Sigues en la empresa? Si no, cuenta que siempre estarás, puedes contar con nosotros, siempre vamos a estar ahí. Y ahora, pues, al verme yo también así más libre, que ya estoy sola en casa, no tengo a mis hijos, pues me estoy planteando de hacer voluntariado con ellos. El futuro, seguir así, ya son 59 años, pues esperar los poquitos que me quedan ya para jubilarme.
Una tranquil·litat que es nota en la veu de la Maria Rosa, igual que la de totes aquelles persones que, gràcies a aquesta iniciativa, han pogut donar un canvi radical a la seva vida i per fi poden respirar i tenir aquesta tranquil·litat al viure. Pot el jet lag ser un factor de risc pel càncer? Aquesta és la pregunta que ens fem per l'entrevista d'avui. Perquè el Centre Nacional de Recerques Oncològiques ha iniciat una recerca per comprovar si les alteracions en els cicles de llum i foscor són un factor desencadenant de càncer o de metàstasi. Per això, i durant els pròxims 4 anys, prendran mostres a tripulants de vol. Sobre aquest estudi, precisament, en volem parlar amb la Maria Casanova, que és jefa de grup a la Unitat d'Immunitat del Càncer del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Maria, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Este estudio se hizo primero con ratones, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros hemos estudiado anteriormente como desfases en los ritmos circadianos, ¿no? En la exposición un poco de luz de los animales generan cambios en la tumorogénesis, en la cantidad de tumores que los animales desarrollan. Entonces, nosotros, inspirados por estos datos, lo que hemos intentado ahora analizar es, bueno, si a partir también de unos datos epidemiológicos en los que se ha visto que las enfermeras que trabajan de noche tienen más propensión al desarrollo de cáncer de mama y la generación de metástasis, si esto puede también estar relacionado con otros tipos de desfases horarios, a lo mejor como los que sufre el personal de vuelo, ¿no? Que están un día viajando a Shanghái, otro día de vuelta viajando a Nueva York. Entonces, eso es lo que queremos intentar detectar incluso antes de que ese cáncer aparezca, ¿no? O sea, hay algunos marcadores que en estas células del sistema inmunitario ya nos dan un poco el aviso de que está pasando algo.
Entonces, son estas alteraciones, ¿no?, en los ciclos de descanso, las que son un factor de riesgo, ¿no?, en trabajadores como, por ejemplo, tripulantes de vuelo, que por este cambio de turnos, cambio de horarios, podrían tener este riesgo de sufrir cáncer, ¿no?
Sí, y de generar enfermedades inflamatorias, no solo el cáncer, ¿no?, sino también de poder generar más propensión a asma, más propensión a artritis reumatoide, a enfermedades autoinmunes. Entonces, es todo lo que está relacionado particularmente con inflamación, ¿no? Porque nosotros hemos visto que unas células inflamatorias, especialmente los neutrófilos, están muy implicados en esta regulación circadiana.
Entonces, ¿qué es lo que se hará con estos tripulantes de vuelo? ¿Se les hará un estudio? ¿Se sacará sangre a todos estos trabajadores? Sí.
Mira, nosotros lo que vamos a hacer va a ser durante 4 años, porque es un estudio longitudinal, en el que queremos ver, a medida que los tripulantes de vuelo acumulan estas horas de viaje, ¿no?, y sufren unos desfases horarios cronificados en el tiempo, antes de que realicen ese desfase horario y después de que lo realicen, que se adapten de nuevo a un horario normal, por así decirlo, y a lo largo del tiempo, cómo eso afecta en la capacidad inflamatoria que tienen en las células en circulación. porque cuanto más inflamados, cuanto más desfase horario se esté produciendo, más propensión pensamos que hay a la hora de desarrollar este tipo de enfermedades que comentaba anteriormente.
¿Y qué otros trabajadores, ¿no? qué otros sectores tienen también esta posibilidad de sufrir enfermedades de este estilo? Supongo que gente que trabaja de noche, ¿no?
Eso es, gente que trabaja de noche, gente que no descansa también, o sea, que no hay una intermitencia, ¿no?, entre las horas de luz y oscuridad, o sea, gente también que no recibe exposición a la luz, ¿sabes? Porque eso es lo que de alguna forma sincroniza este reloj molecular que las células del sistema inmunitario tienen, ¿no? Entonces, digamos que un grupo que nos sirve para identificar estos desfases es una población que está constantemente expuesta a cambios en los usos horarios, pero gente también que no tiene a lo mejor esa exposición a ciclos de luz y oscuridad también podrían estar predispuestos a generar este tipo de enfermedades inflamatorias. Incluso nosotros mismos, cuando estamos apagando las luces en la cama y nos ponemos a leer con el móvil, ¿no? Estamos diciéndole, estás en la cama, pero estás pendiente del teléfono y te estás como despertando otra vez, ¿no? Ahora lo que te toca es dormir, ¿no? Ahora lo que te toca es descansar para que el sistema inmunitario esté haciendo otra serie de funciones, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos nosotros estudiar con un grupo canónico un poco de desfases horarios, como es la tripulación aérea.
¿Cuánto de malo es hacer esto en el móvil que has comentado? Porque yo creo que poca gente no debe hacerlo.
Ya, bueno, desgraciadamente no sabemos el impacto que tiene, ¿no?, en este sistema inmunitario. Lo que te puedo decir es que normalmente cuando tú tienes unas horas de sueño y de descanso, en general eres menos propenso a enfermedades. También tienes muchos menos catarros, muchos menos gripes. Entonces, ¿cuánto de malo? Es malo porque nos está alterando, ¿no? Nos estamos volviendo a la actividad cuando tendríamos que estar descansando.
¿Cómo podemos
medir eso cuantitativamente? Pues mira, es uno de los de las aproximaciones que queremos hacer también en el futuro.
Exacto. Claro, hablando de noche, ¿no? ¿El cáncer y la metástasis es cierto que crecen de noche?
Sí, bueno, hay unos estudios que se publicaron no solo procedentes de nuestro laboratorio en modelos preclínicos, ¿no? En un organismo modelo como el ratón, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de modelos preclínicos, sino también, bueno, recientemente se publicó en un laboratorio de Suiza que lo que vieron es que las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama muy invasivo, como es el cáncer con la mutación HER2 positive o triple negativo, o el cáncer triple negativo, esas mujeres, cuando les sacaban sangre, veían que tenían células tumorales en circulación en mayor cantidad por la noche, mientras que cuando le sacaban sangre por la mañana, eso no lo veían, ¿no? Entonces, de alguna forma, el sistema inmunitario por la noche, por lo que te comentaba anteriormente, está realizando unas funciones y eso lo detectaban las células tumorales para decir, vale, ahora el sistema inmune está entretenido con unas cosas, vamos a aprovechar y vamos a generar una metástasis y vamos a ir por la sangre, que aquí no nos está viendo nadie, ¿no? Entonces, vieron que eso no solo ocurría en ratones, sino que ocurría también en pacientes que estaban diagnosticadas, ¿no?
En humanos,
entonces,
exacto.
Eso es. Lo que motiva es que también las estrategias terapéuticas para impedir esa salida de esas células tumorales o esa llegada al órgano diana, ¿no?, que en el caso del cáncer de mama es el pulmón, el cerebro, la médula ósea, se tiene que parar a determinados momentos del día, porque cuando lo paras a esos momentos del día no se va a generar esa metástasis, o tienes muchas menos oportunidades de que se genere esa metástasis, siendo que si lo haces de día, pues no va a pasar nada.
Ya. Claro, ahora no me pregunto si un tripulante de vuelo, por ejemplo, está viendo esto, una persona que trabaja de noche, ¿qué es lo que tendrían que hacer para evitar que les pasara esto?
Bueno, a ver, nosotros, de nuevo, esto es un estudio que vamos a hacer de manera longitudinal a 4 años y vamos a ver si lo que hemos visto en los modelos de ratones es cierto para este colectivo, ¿no? Que, que tenemos indicios, pero no, pero tenemos que comprobarlo, ¿no? Exacto. Y eso es parte de, del método científico, asegurarse también de que esto ocurre. Entonces, bueno, lo que en general lo que tenemos que hacer es respetar esas horas de sueño y de descanso, ¿no? De periodos de completa oscuridad y de exposición a la luz, porque eso de alguna forma lo que hace es que resetea no solo nuestro cerebro, sino que los mensajes que nuestro cerebro también manda a la fisiología de los órganos, que está controlada por el sistema inmunitario, ¿no? Si el cerebro está diciendo ahora es de noche, pero lo que te comentaba anteriormente, por ejemplo, estamos dando una luz azul, que es una luz blanca, el cerebro está diciendo, pero entonces, ¿a qué hora estoy, no? Entonces, el organismo, la fisiología de ese organismo se ve completamente afectada y corrompida, por así decirlo.
Y, por ejemplo, una persona que haya trabajado durante la noche durante muchos años y que ahora, por ejemplo, cambia de horario y trabaja de mañanas durante el día normal, ¿también tiene posibilidad de sufrir esto o puede que... al equilibrarse ahora, aunque haya llevado muchos años haciendo la otra rutina, tenga problemas?
Es difícil hacer como esa previsión casi, porque necesitarías de alguna forma entender cómo estaba ese sistema inmunitario antes y cómo estaba después, ¿no? Tener un poco una forma de decir, vale, tú empezaste desde aquí y después ya a lo mejor 20 años haciendo vuelos transoceánicos, esto no se reconvierte o esto no se modula a la baja, ¿no? Nuestra hipótesis es que eso ya te deja de alguna forma con unos niveles más inflamatorios de los normales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Pues, de nuevo, descansando también parte de uno de los procesos que nos comentaba la gente cuando empezamos este estudio, que también cuando hacen estos vuelos transoceánicos, pues claro, comen muy mal o se saltan comidas, y eso también tiene un impacto, ¿no? Claro. Que es casi independiente de este estímulo de luz que os estoy comentando, ¿no? Sí. Entonces eso no lo sabemos desgraciadamente porque no existen estudios que hayan abordado datos longitudinales con una condición basal y una perturbación alterada durante tanto tiempo. Uh-huh. Entonces, por eso nuestra idea es intentar hacer esto en principio a 4 años, pero ojalá motive un estudio que se pueda llevar a más tiempo.
Uh-huh. Al final, todo tiene que ver con el descontrol de las franjas horarias y del cuerpo, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Al final, pues eso, las perturbaciones que tenemos cuando en vez de dormir, pues eso, las 8 horas recomendables, apretamos, dormimos 4 horas, pues normalmente si eso se mantiene en el tiempo, al final caemos enfermos, ¿no? Pues ahí hay una evidencia clara de que algo está pasando, ¿no? Algo está afectando esa falta de descanso.
Sí, exacto. Pues María Casanova, jefa de Grupo de la Inmunidad de Cáncer en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, gracias por hablar con nosotros y gracias. A ver el estudio finalmente, qué es lo que dice. Seguiremos pendientes.
Venga, muchísimas gracias a vosotros y encantada.
Gracias. I fins aquí l'actualitat de la setmana, tot seguit Agropopular, que acabeu de passar un molt bon dissabte i nosaltres ens veiem demà diumenge a la mateixa hora.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Tots els dies.
Momentos.
I
¿Cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría que volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.